Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 12 minuts, és dimarts, és 27 de gener del 2009, anem a fer un repàs del ple municipal celebrat i l'Ajuntament, i avui començarem pel final. Començarem pel final perquè en Joan Totosaus ens explicarà l'apartat de preguntes, no? I afegirem els talls de veu corresponent per una qüestió bàsica tècnica, que és com que bona part de les preguntes venen del públic, la megafonia, que és d'on nosaltres traiem el so, doncs clar, no pot reflectir el que hi ha en el públic. Però en qualsevol cas, i us ho diem així, com que de la qüestió n'hem parlat i en continuarem parlant i han escoltat aquí en especial a la principal intervinent també en el ple d'ahir, que és l'Adeli Carbonell, que va, diguem-ne, posar de manifest en públic allò mateix que havia manifestat aquí, que difícilment la convencerien, per no dir que no la convencerien, i en qualsevol cas que se sentia, com alguns dels veïns així ens van manifestar, enganyats, doncs tot això, diguem-ne, seria reblar el mateix clau. En qualsevol cas, però, començarem per l'explicació detallada del que va propiciar aquest debat de la bienalització i després ens ficarem en els altres que va donar de si el ple municipal. Més que res, perquè n'hem tornat a parlar en la tertúlia, ara en tornarem a parlar i perquè vostès no tinguin el cap com un timbal amb tanta llamborda. Sigui com sigui, va ser un moment, diguem-ne, especialment intens i viscut per part de l'equip de govern, especial per part del regidor Marquero i per part del propi alcalde, doncs allò amb un cert capteniment de dir com es contesta això. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, efectivament. Podríem definir-ho com un bany de realitat en el que es va haver d'enfrontar l'alcalde, doncs el descontent evident, educat però descontent molt fort d'un grup de veïns, doncs, que hi havia al Saló de Plens. Tot havia començat anteriorment en la sessió de preguntes dels grups polítics en què Miquel Forns de Convergència i Unió va preguntar per diversos aspectes, alguns d'ells de caire tècnic, sobre doncs, com s'havia procedit a prendre la decisió final de com havia de quedar el cap de la vila. Marquero, el regidor encarregat, va explicar més o menys el que va explicar aquí la setmana passada, bàsicament que s'havien portat a terme primer unes reunions amb els veïns, després unes reunions amb la comissió que se n'encarregava, que aquesta comissió va variar el criteri que s'havia doncs, exposat inicialment en els veïns, i fins i tot Marquero doncs, va retreure al regidor de Convergència el fet que no estessin presents en l'última reunió, que és la que va prendre la decisió definitiva sobre aquest aspecte. En qualsevol cas, el mateix regidor va donar un mea culpa de no haver informat en els veïns de la decisió final presa.
Això, bàsicament aquest mea culpa que vàrem poder escoltar aquí, dient que hi havia hagut una mancança d'informació manifesta i que s'assumia aquesta responsabilitat.
A continuació, agafant el fil d'això, més endavant en el mateix torn de preguntes dels grups polítics, va ser Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, la que va dir que el mea culpa l'havien d'assumir tots, perquè tots els grups polítics van estar presents i van acceptar el resultat d'aquesta tercera reunió, en la qual es va decidir aquest model definitiu, en el qual doncs, el cap de la vila era una cruïlla de carrers, no era una plaça, etcètera, etcètera, i que això motivava que les llambordes fossin més petites i d'una determinada forma. Per tant, Àngels Parés va voler doncs, afegir-se en aquestes disculpes públiques demanades als veïns per part també de l'equip de govern. Unes disculpes a les que Lluís Mercè va dir que ell no n'era partícip perquè ell no havia estat mai a favor d'aquest sistema que s'està adoptant. Tot això va continuar i aleshores en la sessió de preguntes del públic, feia temps que no sentíem preguntes del públic d'aquesta manera, va ser l'Adeli Carbonell, com a veïna del cap de la vila, la que, diguem, amb una certa contundència i amb un to dolgut, no crispat, però sí dolgut, va, Va dir que els veïns del cap de la vila ens sentim enganyats, em sento, va dir textualment, com una estúpida per haver-nos cregut per haver-nos cregut el que ens explicaven vostès. Diu, l'excusa que no és una plaça no me la crec, quan vostès la fan servir com a plaça, i no només hem estat desinformats, sinó enganyats i decebuts, i quedarà un bunyol com una casa. Això és
l'argument
general que va utilitzar Deli Carbonell. L'alcalde, Jordi Baiget, va respondre que qualsevol cosa que es fes en el cap de la vila era delicada, ells ja ho assumien des d'un principi, i van intentar assessorar-se en tècnics. La Deli, a partir d'aquí, doncs, va preguntar qui són aquests tècnics que diguem, s'atorguen el dret de decidir més enllà del que ja s'ha pactat amb els veïns. Una resposta que, una pregunta que va quedar, en aquest cas, sense resposta.
Tot i que segons... el nom dels tècnics, saben vostès que ho varen poder escoltar aquí, perquè li van preguntar al regidor Marquero, quatre arquitectes, diguem-ne, sitgetans, però aliens a l'Ajuntament, i alguns dels arquitectes municipals. Aquesta va ser la comissió, diguem-ne, de tècnics, a la qual s'hi afegien la comissió dels polítics i de representants també de veïns i comerciants.
L'alcalde va continuar la seva argumentació dient que els criteris eren dos. Per una banda, la senzillesa a l'hora de fer-ho, el fet que, i també ho havia explicat Marquero, i Marquero va utilitzar una metàfora, la metàfora de si es pinta les parets d'una habitació, pots triar pintar-la tota l'habitació del mateix color o una paret d'un color diferent. Això, en el segon cas, això et pot després agradar o pot no agradar-te. Si la pintes tota igual, no ho notaràs, si t'agrada més o t'agrada menys. I diguem que el criteri aquest va ser el que es va utilitzar, és a dir, si el carrer Jesús i el carrer Parellades van de la mateixa manera, doncs aleshores deixar de la mateixa manera el cap de la vila, entre cometes, no es notaria. Aquest va ser un criteri, aquest és el criteri que va utilitzar l'alcalde també per parlar de la senzillesa de fer-ho i de tocar el menys possible, que es noti el menys possible, també va dir l'alcalde. I l'altre criteri, la utilitat, és a dir, que diguem, es va considerar, això els tècnics van considerar, que aquest tipus de llambordes posades d'aquesta manera, doncs era el que aguantaria més. Una situació que també després Lluís Mercè també hi discrepava obertament, però clar, aquí el criteri dels tècnics i no podem anar més enllà. L'alcalde va dir també que aquesta decisió es va voler prendre per consens, va reconèixer aquesta manca d'informació final davant dels veïns, i va acabar reflexionant sobre que un cop passat això, doncs que tothom s'hi acabarà acostumant i al final doncs el resultat serà bo. I per tant, si el resultat del final és bo, doncs demanant les disculpes prèvies dona la cosa per fet. Evidentment, va dir també l'alcalde que és massa tard per tirar enrere i per tant que les coses ja es portaran a terme tal i com s'estan portant.
Els veïns van semblar convençuts o no?
No. La Deli Carbonell li va dir l'alcalde directament, no em convenceràs. Diu, jo el que penso és el que penso i és el que he vingut a dir aquí, ja ens heu enganyat una vegada i no em convenceràs. I llavors, diguem, el debat es va acabar aquí, com repeteixo, amb educació, sense crits, però amb una situació
de dolor,
sí, per definir-ho d'una manera. I la cosa es va acabar aquí.
Hem volgut començar per aquí, tot i que repetim, les diferents posicions les han pogut escoltar vostès. Ara, si no fos perquè dels quatre tècnics que se'n van dir, només en recordo tres, els diríem els quatre, però del dia que va venir Marquero aquí. En recordo tres, però me'n falta un. Però és igual, en qualsevol cas, si convé, algun dia recuperarem aquesta conversa amb Marquero i que vostès puguin conèixer, doncs això, aquestes persones ara farien molt el mateix que fan amb els periodistes, no matin els tècnics encara, perquè al cap i a la fi van a buscar i ells, a partir del seu coneixement i de la seva experiència, decideixen i els polítics agafen aquest testimoni. No?
A més, fins i tot, tant Marquero com Jordi Baiget van utilitzar un altre concepte. Ells van dir que ells tenien un criteri, però que no l'exposarien, un criteri personal, però que el criteri personal no valia perquè el que valia era el criteri dels tècnics, que són els que havien donat l'opinió basada això en criteris tècnics.
Bé, doncs així de moment estan les coses, el que queda clar, i ara ja com diria la frase catalana, a qui li agradi bé i a qui no, en fi, la vida és així, això s'està col·locant i no es descol·locarà. O sigui, que aquells que fins i tot havien plantejat, perquè hi ha persones que ho havien plantejat, que això s'aixequés i es tornés d'allò, doncs no cal que us diem que això no serà així. Veurem el temps com jutja les coses i si encara aquest debat dona una miqueta més.
I si, ja que hem començat pel final, per les preguntes, doncs podem continuar per l'apartat de les preguntes, ja que sempre se'ns queda una miqueta despenjat al final. Convergència i Unió va preguntar més coses, sembla ser que es veu que s'han detectat aigua al mercat municipal. Marquero va respondre que ara mateix s'estan veient quins problemes hi ha amb les empreses constructores i per tant doncs ara tocarà arranjar els petits problemes que hagin quedat. També es va preguntar sobre quan començaria l'arranjament del carrer Àngel Vidal. Després de Carnaval començarà aquest arranjament, un cop hagi acabat el procés del cap de la vila i el primer tram del mm-hmm. carrer Jesús, etc. Què més podem comentar? L'ocupació del Sitges Reference va preguntar Convergència també. Abans de febrer hi haurà una resposta a això? És el que va respondre l'alcalde.
L'ocupació vol dir l'ús que
sí,
se n'està fent de l'edifici?
És a dir, quin ús es farà? És a dir, en principi s'havia decidit una cosa, després es va doncs, dir que, mm-hmm. que no del tot, però no, encara no ha quedat clar quin ús final es farà d'aquest.
Ara refresquem la memòria. Sitges Reference és aquest edifici que està situat a la zona del polígon industrial de les Proelles, aquest edifici que havia de ser oficines de lloguer, que en algun moment es va plantejar la hipòtesi que diferents departaments de l'Ajuntament de Sitges es traslladessin allà precisament per ocupar algunes d'aquestes dependències buides, els ho diem per allò. Sitges Reference és aquest edifici, diguem-ne, d'unes característiques molt singulars, situat a l'inici mateix del polígon industrial de les Proelles.
Convergència també va preguntar sobre com és que s'havien posat només 4 llums de Nadal les llums de Nadal a 4 palmeres. Sembla ser que no hi havia més efectius per poder-ne col·locar més. També va preguntar Convergència per què s'està podant ara les palmeres. Sembla ser que perquè l'escarabat morrut està dormint. Va ser la resposta del regidor Caballero. També es va preguntar sobre si és cert que els propers dies deixarà el càrrec un altre càrrec de confiança. La resposta de l'alcalde és que actualment hi ha una transició de regularització dels càrrecs de confiança de l'Ajuntament. Per tant, doncs no ho va desmentir. I també va fer diverses preguntes convergències sobre la persona que s'encarrega de la coordinació de les brigades municipals, sobre les seves funcions, les seves ocupacions, si és veritat que està de guàrdia 24 hores 365 dies l'any, com va admetre uh-huh. en el seu dia el regidor Caballero, etc. Tot això doncs, se li lliura a Convergència via informe escrit.
D'acord, perquè el nom del responsable es va dir o no?
No.
No, d'acord.
I, per últim, també va preguntar Convergència per la directora de l'Agència de Turisme, el famós informe en el qual doncs, es deia que no tenia la titulació necessària per desenvolupar el seu càrrec. Convergència va anunciar que s'aniria fins al final en aquest tema, fins i tot demanant responsabilitats polítiques a qui pertoqués. L'alcalde va respondre que es va procedir a subsanar els errors administratius i, per tant, la directora de l'Agència de Turisme, Montserrat Arnau, ara mateix té una carta de cessament a sobre de la taula, un cessament efectiu a 3 mesos, perquè doncs, pugui desenvolupar les seves funcions com a mínim durant aquests 3 mesos, amb aquest preavís, i posteriorment doncs, s'ha d'acabar de mirar quina és la fórmula a través de la qual Montserrat Arnau pugui continuar desenvolupant funcions a l'Agència de Turisme, doncs, adaptades a una nova tipologia. Es va preguntar si la modificació d'estatuts, que en principi està prevista per principis de febrer en el Consell d'Administració de l'Agència de Turisme, doncs va en aquest sentit. L'alcalde va respondre que sincerament no ho sabia. I per últim, es va preguntar sobre si Montserrat Arnau, si se li canviava la tipologia de les seves funcions, també se li canviaria el sou, i la resposta va dir que s'està negociant i l'alcalde li va dir directament a Miquel Forns, ja li explicaré jo. La cosa es va quedar aquí. El Partit Popular també va fer un parell de preguntes sobre qüestions molt concretes. Nou Horitzó, una de les preguntes interessants, perquè és un tema que es va tractar a principis d'aquest mes, l'esponsorització del Rally. Audi esponsoritzarà el Rally, tot i que no amb les quantitats que s'estava esponsoritzant fins ara. Hi haurà retallades, però hi haurà ral·li. A més a més, també...
Que si no recordo malament, Audi esponsoritzava amb uns 60.000 euros, aproximadament.
Doncs hi haurà menys, però n'hi haurà.
D'acord.
I a més, Moritz també participarà en l'esponsorització de, del ral·li. En principi, doncs, hi ha dos patrocinadors i això permetrà que, de moment, aquest any la prova doncs, pugui tirar endavant. I aleshores més temes. Esquerra Republicana també va preguntar sobre un tema que preocupa els veïns de, del port d'Aiguadols, que és el tema de les escales. Les escales que van fins al port d'Aiguadols, doncs els veïns reclamen de que s'arrengin i fins i tot preguntaven preguntaven per què no s'havien inclòs en el pla d'inversió local doncs, que hem d'explicar aquests, aquests propers dies. Sembla ser que com l'actuació és molt petita, l'assumirà l'Ajuntament en recursos propis, però que fins ara no s'ha portat a terme i que doncs, properament es portarà a terme. Per últim, va haver una discussió entre la regidora Àngels Parés i la regidora Elisabet Pérez, la regidora de Joventut, al voltant d'aquesta carta que va sortir a l'Eco de la regidora de Joventut, dient que la Secretaria General de Joventut de la Generalitat només donava suport o només subvencionava
Els ajuntaments d'Esquerra
Republicana. Això va motivar, va preguntar a la regidora Parés, a la regidora Pérez, si rectificaria, i la regidora Pérez va respondre que havia posat una rectificació en el seu blog personal. Aleshores, la regidora Pérez va dir que la rectificació s'havia de portar en temps i forma en el mateix lloc on s'havia comès, diguem, l'equivocació. I Elisabet Pérez va respondre que no, i que aleshores el que faria ella seria llegir el canvi del, del subtítol del seu article on ja es feia aquesta acusació directa a Esquerra Republicana i per tant doncs, que canviava el subtítol per una altra frase que digués que la Secretaria General de Joventut no dona suport o no compleix les seves funcions de Sitges correctament o una cosa així. I la cosa es va quedar aquí. Àngels Parés no es va quedar gens satisfet amb la resposta d'Elisabet Pérez i, però doncs, el tema es va... acaba aquí. Després també Acció per Sitges també va preguntar sobre alguns aspectes concrets i encara va haver una en les preguntes del públic una qüestió més, i és que dos veïns del passeig de Vilafranca número 16 van expressar el seu rebuig i a més un rebuig també doncs molt dolgut a l'alcalde per la instal·lació de la marquesina dels busos pel canvi de parada que va haver quan es procedia a les obres del Mercat Nou Municipal doncs, cap al passeig de Vilafranca. Això se'ls va dir inicialment que aquest trasllat era eventual mentre duressin les obres, però doncs, això ha passat a ser mig definitiu. Els veïns es van queixar de que hi han hagut de reparar la vidriera de davant de casa seva diverses vegades per actuacions vandàliques de gent que està esperant el bus, que doncs la gent, sobretot els caps de setmana, a les nits...
Els crea molèsties.
Moltes molèsties, se'ls pixen a la porta, etcètera, etcètera. És a dir, que la cosa és bastant com bastant greu i també doncs, aquest veí va dir ens sentim enganyats a l'alcalde. Aquí l'alcalde també va haver de, diguem, d'aturejar i en aquest cas el que es va comprometre amb el veí és que avui mateix el trucaria i quedarien perquè hi havia una solució, que l'equip de govern tenia una solució sobre la taula i que per tant el que farien seria exposar-la amb els veïns per veure si es podia procedir a un canvi d'ubicació d'aquesta parada a un lloc que no ocasionés molèsties.
Dos quarts d'onze. Els cognoms dels quatre arquitectes sitgetans, li agraeixo a en Jordi López i en Pitu Valera que ens han fet, han anat a cercar el tall de veu. Casanova, Pascual, Albaladejo i Hernández Matas. Aquests són els quatre arquitectes sitgetans que, conjuntament amb els arquitectes municipals, varen ser cridats per als responsables del projecte per poder, d'alguna manera, decidir sobre els aspectes tècnics. Com els deien, però, no són els únics elements decisoris en aquesta qüestió de la bienalització, sinó que aquí, en aquesta comissió, hi havia des de representants polítics fins a també representants de diferents sectors i àmbits de la vila. Però allò, diguem, els tècnics, quan es preguntaven els tècnics, doncs, els extramunicipals, Casanova, Pascual, Albaladejo i Hernández Matas. Ho va fer públic Marquero, no diem res que no s'hagi fet públic i que no se sàpiga. Passem pàgina. I ens col·loquem ara a l'inici...
A l'inici del ple, a les 7 de la tarda, perquè tot el que m'ha explicat era de les 11 de la nit, o gairebé a les 11.
Doncs vinga.
A les 7 de la tarda començava aquest ple, un ple que començava amb la ratificació del decret d'alcaldia relatiu al cartipàs municipal, i a més amb el calendari dels plens municipals. Andreu Bosch va expressar els seus dubtes i es va abstenir, igual que ens els pares d'Esquerra Republicana, perquè consideren que el calendari que es va aprovar no és real, ja que doncs, motivarà canvis, especialment dels plens que volten l'estiu, perquè doncs, després la gent fa vacances i s'han de moure de data. Més coses, es va aprovar l'agraïment públic a tots els col·laboradors i participants a la cavalcada de Reis, es van anomenar a tots, i també es va aprovar la concessió de subvencions nominatives a les entitats que organitzen el Carnaval de 2009. En total, 84.880 euros de subvencions per les diverses entitats que es van aprovar ahir. També es va donar compte, una cosa que ens explicava Armand Paco divendres passat en la roda de premsa prèvia al ple, l'informe tècnic d'avaluació i valoració de la investigació detallada de l'emplaçament Club de Golf Terramar, expedient número X de l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient, al voltant d'aquells vessaments del dipòsit de gasoil que havien doncs, arribat al nivell freàtic, i aleshores doncs, es van fer una sèrie d'averiguacions. Les conclusions finals d'aquest informe de l'Agència de Residus és que el risc és acceptable per la salut humana i per tant doncs, que no hi ha risc, i doncs, que s'ha tancat aquest expedient de manera satisfactòria. Més coses, es va aprovar també el projecte constructiu del tram marí de dos sobreeixidors, el de l'estació de bombament de la platja de Sant Sebastià per un cost de 3,2 milions d'euros, i el projecte constructiu del sobreeixidor de l'estació del bombament del Capo Vinyet de 3,6 milions d'euros. Armand Paco va explicar que, a més, queden alguns altres projectes per acabar aquesta xarxa de col·lectors i d'estacions de bombament. Andreu Bosch va explicar que se sentia orgullós de l'aprovació d'aquest ple, i més perquè en part Acció per Sitges és responsable, ja que el 2007 es va denunciar públicament la situació del clavegram. L'alcalde aquí va respondre que els responsables són tots els grups municipals que ho incloien en les seves respectives propostes a les últimes eleccions. Ara s'ha tingut l'oportunitat i per tant, segons Jordi Baiget, ningú pot dir que ell ho ha fet, sinó que doncs, s'ha fet per la col·laboració, per la necessitat de tots. Aquí es va obrir un debat, ara el sentirem, entre Armand Paco, Jordi Baiget i Andreu Bosch sobre si això s'havia d'haver fet abans, no s'havia d'haver fet abans, qui va apretar més en el seu dia doncs, perquè això es fes o s'acabés de fer, i l'agenda de prioritats, etc. Però bé, va ser un debat una miqueta així estrany, però com a mínim, perquè el puguin sentir, no és gaire llarg, començaria doncs, Andreu Bosch i continuarien, com deia, Jordi Baiget i Armand Paco.
Ens sentim orgullosos que aquests dos temes, aquests dos punts, passin avui a l'ordre del dia. La realitat és que, en part, Acció per Sitges n'és responsable de que això vingui avui a ple. I tots recordaran que l'estiu del 2007 va ser Acció per Sitges que va procedir a través de la premsa local a denunciar la situació en què estava el clavegram a la platja de Sant Sebastià i els abocaments que de tant en tant es donaven per les deficients condicions en què tenim el clavegram, el poble crescut i el clavegram no. Aleshores, doncs, de vegades hi ha insistència en presentar Acció per Sitges com un partit de pesats que insisteixen molt. La veritat és que nosaltres no som pesats, sinó que som constants, insistents i persistents. I la diferència que hi ha entre un que és pesat i un que és constant és justament que al final li acaben donant la raó. No ho fan per fer-lo callar, sinó simplement perquè tenia raó en allò que deia. Perquè si no, de cap de les maneres no hi hauria aquest import aquí sobre la taula. És a dir, estem parlant de 7 milions d'euros, per tant doncs, és un import important que no es fa per fer callar la boca a ningú, sinó que es fa perquè realment és una cosa necessària. Gràcies.
Abans de que parli un company meu, senyor Andreu Bosch, jo vull aclarir una cosa. Això és un projecte i, a més, està denunciat aquest fet que es produïa a la platja de Sant Sebastià, jo crec que per tots els grups municipals. Vostè no es pot liderar aquesta situació, perquè crec que ha sigut constant durant molts anys diferents grups municipals era tan evident que tothom deia que això tenia que arreglar. Ara hi ha hagut l'oportunitat de fer-ho i ho estem fent. Per això jo crec que és important deixar-ho clar. No crec que sigui, ningú tingui la capacitat de dir que això ho ha fet perquè s'ha insistit, sinó que tots els grups des de fa anys estan treballant perquè això sigui una realitat. Ho dic només per aclarir el tema. Sí, el senyor Mampaco vol parlar.
A veure, intentarem donar una explicació una mica, si m'ho permeten, més extensa, perquè clar, després d'escoltar les paraules del senyor Bosch, sembla ser que això que es fa és gràcies només al seu impuls. I per això dic que cal una explicació més extensa, dir, els problemes que pateix Sitges en relació a determinades estacions de bombament és un problema que arrenca dels anys 80 i 90, que aquests problemes existeixen en aquests moments, i l'exemple estaria, per exemple, en la depuradora aquí al poble de Garraf, i que les estacions de bombament estan patint un procés de renovació que ha sigut fruit, evidentment, de la constància, de la insistència, de la persistència, però de la gent que ho està fent, no de la gent que diu que s'ha de fer, que també està molt bé, però al final el que aprovem és feina que es fa i feina que s'encarrega i feina que es va buscar el finançament. La segona qüestió que els vull dir és que lògicament intentarem, doncs, que una vegada aprovat aquests projectes, aquesta realitat de diners també sigui possible, perquè encara no és possible. Per tant, a l'Ajuntament de Sitges, a més, hi ha una tercera cosa que cal dir, és que l'any 2005 aprova, no sé si amb insistència del regidor d'aquell moment, un pla director de la xarxa de sanejament, perquè sense aquest pla difícilment podríem estar parlant de les inversions que ara estem acometent, obres en aquests moments a l'estació de bombament de la platja Sant Sebastià, obres que ja han finalitzat o estan a punt de finalitzar l'estació de bombament del Cap Bovinyet, aquestes que ara passem, i una molt més important, que és el canvi del col·lector que va des de l'estació de la Fregata fins al Cap Bovinyet, segurament a la tardor d'aquest any 2009. Per tant, alguna cosa a banda del regidor, senyor Andreu Bosch, haurà fet l'equip de govern i els regidors que l'han anat substituint o han estat col·laborant amb ell quan era al govern en relació als temes de sanejament. També els vull dir que tot això no només s'empara amb aquests documents aprovats l'any 2005 i que el seu treball va començar, si no recordo malament, l'any 2002, sinó amb un projecte encara molt més agosarat, que és el projecte Covama, que nosaltres gestionem juntament a la concessionària del Servei d'Aigües de Sitges i que a grans trets el que pretén és precisament que les nostres platges i la nostra sorra tingui la màxima qualitat possible, amb la qual cosa aquest tipus d'actuacions en relació a les estacions de bombament d'aigües residuals i als sobreeixidors precisament tenen una incidència molt important. Per tant, de tot plegat, ens podem sentir satisfets de que anem treballant, de que les subvencions estan arribant, jo diria, en part perquè tenim un govern a la Generalitat de Catalunya que ens està facilitant la feina, i cal dir-ho, que abans no havia facilitat, i que, per tant, benvinguts siguin tots aquells que vulguin col·laborar i entenguin que això és un benefici pel poble de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Sí, senyor Andreu Bosch.
Per dret a rèplica. Bé, com diu el senyor Armand Paco, és un problema que cueja des dels anys 80 i que vostès havien oblidat de la seva agenda, per descomptat. Recordin que estem en l'any 2009, que les eleccions van tenir lloc al juny, al maig del 2007, per tant al juny es va constituir un govern i no estava en el de l'equip de govern del 2007, no estava a la seva agenda de prioritats aquestes intervencions. No hi era, perquè si no, per què no ho van fer en el 2008? Quina prioritat li van donar? Doncs justament perquè Acció per Sitges va denunciar aquests fets i que a més la raó ens avala, és a dir, que realment hi eren aquests abocaments i aquest perill per al bany. Per tant, doncs, realment estem en el 2009, més val tard que mai, i creiem, a veure, tampoc no ens volem atribuir que nosaltres haguem fet això, ho han fet vostès, d'acord, però tampoc no ens treguin el mèrit d'haver-ho denunciat a la premsa, d'haver-ho insistit, d'haver-ho seguit, d'haver-ho perseguit i, per tant, d'haver-ho provocat.
És que no, vostè no ha provocat res, senyor Andreu Bosch, a veure si queda clar. Vostè no ha provocat res i, a més, en els nostres programes electorals sortia, com el de tots, perquè era un tema que preocupava a tot aquest consistori. I el que hi ha prioritats, es van fer les coses com es poden fer i en el moment que toquen. I ara en aquest moment tocava. No perquè vostè ho va denunciar, que té tot el dret de denunciar-ho, que vostè va dir que es tenia que fer, d'acord, però diu que el 2008 perquè no es va fer, bueno, no ho sé, també estava al govern vostè, alguna explicació devia tindre, però el projecte es va començar en l'anterior legislatura, i si no, pregunto-li als tècnics, que són els que realment van començar aquest treball. Vull dir que l'important no és discutir qui ha aconseguit això. L'important és que en aquest moment tenim ja la possibilitat de posar solucions reals sobre això. Això és l'important, que crec que ha de quedar en aquest ple. I que ho hem fet possible tots i que nosaltres ens ha tocat com a govern, ara executar-ho. I això és el que jo m'agradaria que quedés. A partir d'aquí, si vostè vol posar una medalla més, torna a dir-ho i ja està. I passem al ple i a la següent pregunta ho votem.
A veure, jo ja no tinc ganes de continuar amb aquesta polèmica estúpida. És a dir, a veure si es provoca o no es provoca. Però la realitat és que el novembre del 2007 va tenir lloc una reunió en el Miramar convocada per aquest equip de govern i a preguntes d'un ciutadà es va reconèixer públicament que s'havien canviat els plans. És a dir, que es donava prioritat número 1 al sobreeixidor de la platja en Sebastià quan abans no estava previst així.
Sí, com sigui, el sobreeixidor de l'estació de bombament de la platja de Sant Sebastià i el sobreeixidor de l'estació de bombament de Capo Vinyet, que s'afegiran també a un dels projectes inclosos en el pla anticrisi Zapatero, que és la reforma de l'estació de la Torreta, etc, etc. S'afegirà, diguem-ne, dins tot el que és aquesta cadena del tractament dels residus i del clavegueram.
El pla director de la xarxa de sanejament que comentava Armen Paco en les seves consideracions. El següent punt era l'aprovació de l'encàrrec de gestió a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona del Servei de Neteja i Manteniment de les Botigues de Sitges. Saben que Sitges està a l'Àrea Metropolitana de Barcelona perquè les botigues ho són, i ara aquest manteniment, explicava Armen Paco, que el portava a terme CESPA i que això generava una despesa excessiva, i que el fet que la pugui portar a terme la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana pot permetre que sigui molt més econòmic per l'Ajuntament. Per tant, ho explicava divendres passat també Armen Paco i no va generar cap mena de paraula. L'aprovació, el següent punt, aprovació de l'encàrrec de gestió a la societat Sitges Model 21 de la promoció pública d'habitatges a preu concertat i de l'adjudicació directa de la parcel·la número 4 situada dins de l'àmbit del Pla Parcel Urbanístic 10 Antic Baixador de Terramar del terme municipal de Sitges a favor de la mateixa per la construcció d'aquesta promoció pública. Aquí va haver diverses consideracions. Bàsicament, Miquel Forns i Jorge Carretero, de Convergència i del Partit Popular, van donar suport a que es facin aquest tipus de promocions de vivenda pública, però en canvi es van mostrar contraris a que es faci l'encomana de gestió a la societat municipal Sitges Model 21. A més, aquí també s'hi ha d'afegir el que va considerar Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, que el paper de la societat per Andreu Bosch en aquest cas és irrellevant o substituïble perquè fa de mer intermediari, una funció que sí que es podria assumir des de dintre de l'Ajuntament, segons Andreu Bosch. Lluís Mercè, de Nou Horitzó, es va desmarcar d'aquestes consideracions de la resta de l'oposició, dient que la societat municipal no només hauria de fer d'intermediari, sinó que hauria de fer directament de promotor. Si en altres governs el mateix Ajuntament havia fet de promotor, per què no la societat assumeix aquest punt? És a dir, coincidia amb Andreu Bosch amb la irrellevància del paper de la societat com a mer intermediari, però en lloc d'eliminar el paper de la societat, donar-li més paper a la societat i que faci de promotor. Armen Paco va considerar que la intermediació va donar bons resultats en el cas dels pisos de lloguer, que ja van ser adjudicats en el seu dia, i que per tant la societat municipal ajuda, i més que en un moment que l'àrea de territori i urbanisme està immersa en les adjudicacions del pla d'inversió local i que per tant estan literalment col·lapsats. Ara mateix no podrien assumir aquest tipus de funcions. De tota manera, l'alcalde finalment, i ara escoltarem el debat sencer, va acceptar a Lluís Mercè que potser la idea sí que podria ser tinguda en consideració i que en qualsevol cas es discutiria en el Consell d'Administració de la Societat Municipal Sitges Model 21 quina seria la fórmula per fer-ho.
El resultat final han de ser, però, la construcció de 21 habitatges, com comentava el regidor Armen Paco en la roda de premsa dels mitjans de comunicació.
Exacte. No? Diguem que el que passa és que això només és una mera tramitació administrativa de com ha de funcionar el procediment d'adjudicació. El que pas, però, clar, qui hauria, el quin ha de ser el paper final d'aquesta societat, si de mera intermediària, si no ha d'existir i directament ha d'assumir el paper a l'Ajuntament, o fins i tot que no només ha d'existir, sinó que ha de funcionar com a promotor. Diguem que tindríem aquí els tres aspectes. Bona part de l'oposició, doncs, estava en l'aspecte de que això ho assumís l'Ajuntament. L'equip de govern, doncs, accepta que l'àrea de territori i urbanisme ara mateix està col·lapsada i per tant no pot assumir ni tan sols aquest paper d'intermediació. I Lluís Mercè afirma que una manera d'estalviar seria que, ja que tenim la societat, doncs que pugui fer de promotor. Escoltem el debat, començant amb les consideracions de Miquel Forns.
Simplement, amb aquesta intervenció, voldríem posar de manifest dues coses que hem vingut dient ja en diferents plens, sessions de ple municipal. Primer, el nostre recolzament clar i convençut a les polítiques de promoció de vivenda pública que cal fer des del nostre Ajuntament. I segon, el ja conegut posicionament contrari, també clar i convençut, de Convergència i Unió sobre aquest tipus d'encomandes de gestió a la societat anònima Sitges Model 21. Encara que siguem reiteratius, volem denunciar una vegada més que aquesta mena d'encàrrecs a les societats mercantils municipals dupliquen una feina que es podria fer des del mateix Ajuntament i que, per tant, prenent decisions com aquesta, el govern municipal encareix l'obra pública encara que es tracti de promocions públiques d'habitatges. I més encara en uns moments, com els que estem vivint, en els quals l'austeritat i la reducció de costos hauria de ser un criteri general en tota la gestió del nostre Ajuntament. Per tant, simplement dir que no donarem suport a aquest encàrrec de gestió. Gràcies.
Senyor Mercè, perdó, senyor Carretero.
No, esto...
Gràcies, senyor alcalde.
Va por turno.
Gracias, señor Marcet. En la línea que hemos mantenido durante la legislatura, nuestro posicionamiento en este caso será contrario a este nuevo encargo para la Sociedad Municipal Sitges Model 21, por los motivos que, como he dicho, ya hemos venido reiterando pleno tras pleno. En nuestra opinión, lejos de conseguir una rentabilidad de los recursos del Ayuntamiento en beneficio de nuestros ciudadanos, estas sociedades únicamente actúan como meros intermediarios, utilizándose parte de los recursos de este ayuntamiento en mantener unas estructuras de personal y unas infraestructuras paralelas innecesarias, sin obtenerse en ningún caso una mejor gestión de los proyectos y sin aportar absolutamente ningún valor añadido. El resultado de esta política que vienen practicando es que con más hacen menos, ya que parte de los recursos económicos se quedan en el camino, en los intermediarios, teniéndose en consecuencia menos recursos para construir esas viviendas, equipamientos, etc. No estamos en ningún caso en contra de la promoción pública de viviendas, todo lo contrario, pero creemos que existen formas mucho más eficientes de llevarlas a cabo, de forma que se apliquen directamente sobre la construcción de estas viviendas los máximos recursos disponibles, en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por todo lo expuesto anteriormente, así como remitiéndome a argumentaciones anteriores en otros plenos, en este punto del orden del día, como he dicho antes, nuestro voto será contrario. Gracias.
Senyor Lluís Mercè.
Bé, senyor alcalde. Tanto recolzarem aquesta alineació de l'antic baixador de Sitges, però ens agradaria, ja que tenim una societat que es diu Model 21, de que, en vez de que fes l'encàrrec perquè se subhasti i després pues, es vengui el que és la parcel·la, ens agradaria de que ja que tenim aquesta societat municipal pues, fes els habitatges i realment, aquesta societat fes de promotor, que realment el que correspondria ja fer-li, i per això aquesta societat va néixer una mica tal com estan els estatuts de poder-ho fer. Crec que se li està donant molt poc rendiment amb aquesta societat, amb la qual crec que només fa, tal com s'ha dit aquí, d'intermediari entre l'Ajuntament també la pot subhastar. Jo a la meva època i a l'època anteriors aquí s'han subhastat des de l'Ajuntament i per això no fa falta tindre una societat Model 21 que a més està carregada de personal. Llavors, a partir d'aquí crec que aquesta societat es té que realment rendir i té que donar els beneficis que tingui que donar, però realment doncs, aplicant una mica el que seria la norma. I res més, senyor alcalde. No estem en contra i votarem que sí perquè creiem que Sitges necessita habitatges de promoció de vivienda social.
Alguna paraula més? Senyor Andreu Bosch.
Nosaltres la veritat és que no podem votar a favor d'aquesta proposta, tot i que ens dol, perquè d'habitatge social fa falta que n'hi hagi Sitges, no? Però tal i com va néixer Sitges Model 21 en un moment, hi ha altres empreses locals, altres empreses municipals, no? En un moment d'auge econòmic, en un moment en què justament l'Ajuntament no podia donar resposta a tota la quantitat de projectes i d'actuacions que havia de fer, doncs, com un sistema àgil de donar resposta a la realitat accelerada de l'economia, doncs ara en aquest moment creiem que justament aquestes empreses, i en aquest cas, en el cas de la promoció d'habitatges, doncs tindria un paper o irrellevant o substituïble perfectament, perquè si han de fer, com ha dit el senyor Mercè, simplement d'intermediaris, doncs per això ja està el mateix Ajuntament. Gràcies.
Una paraula més? Senyor Manpaco?
Sí, no per reiteratiu deixarem de dir coses que ja hem dit en d'altres plens i que justifiquen l'encomana de gestió, sobretot la feina que fa la societat municipal. I a més penso que l'exemple que els hi posaré és bastant adient i que justifica encara més, si cal, l'encomana de gestió. És cert que la societat municipal en aquests moments fa una feina d'intermediació intentant buscar promotors, primer que paguin el preu que val el sòl i segona facin els habitatges. Això ens va donar bons resultats en el moment que hi era l'Ajuntament i la societat municipal tirant endavant les promocions d'habitatge, en aquest cas de lloguer, al sector de la Plana Es i del camp de futbol de la Blanca Subur. I ara se'ns obren noves oportunitats. Tenim una parcel·la, un terreny a la zona d'Aiguadols, tenim aquesta de l'antic baixó de Terramar, i per tant entenem doncs, que la societat municipal coadjuva i ajuda l'Ajuntament a tirar endavant aquestes polítiques d'habitatge. I els dic que queda encara més justificat perquè la infraestructura, home, si vostès miren la plantilla que té la societat municipal, doncs home, tècnics municipals que s'encarreguin de la gestió pròpiament dita no n'hi ha gaires, normalment s'encarrega la feina a tècnics aliens. Però la segona cosa més important, i per això dic que l'exemple segurament els hi servirà, és que en aquests moments, concretament l'àrea de territori i urbanisme, està immersa en una feina que no pot esperar i que vostès coneixen, que és l'adjudicació dels 4,6 milions d'euros del Fons Estatal de Cooperació Local i que hem d'aplicar d'aquí 30-40 dies. Per tant, jo no tinc, en aquests moments l'àrea d'urbanisme no té recursos, i els dic així, disponibles per poder mobilitzar, dinamitzar, encarregar-se d'aquesta gestió. I insistim que la societat municipal pensem que és una eina perfectament vàlida per a aquestes tasques, de la mateixa manera que d'altres ajuntaments tenen societats municipals que tiren endavant aquest tipus de promocions o fins i tot fan aparcaments públics, de la mateixa manera que la Generalitat de Catalunya té empreses també que s'dediquen a la construcció de vivendes, per exemple Gisa, i que en aquests moments, els dic sincerament, doncs, coadjuven amb l'Ajuntament per fer possible les polítiques de sòl que vostès coneixen i a més polítiques d'habitatge que en aquests moments i els temps que corren són encara molt més necessàries. Per tant, pensem, i ja ho hem dit moltes vegades, que tenint una eina com és la societat municipal, doncs l'hem d'utilitzar i pensem que la seva utilització per aquestes finalitats està plenament justificada. Gràcies.
Senyor Mercè.
Bé, o no m'hi he explicat bé o...
Que li contesti ja, si vol.
O se m'ha contestat malament. Aquesta és en si la qüestió. A veure, jo no estic dient, ni ha dit el meu grup municipal Nou Horitzó, que tinguin que fer els tècnics municipals els projectes, perquè això ja entra dintre de lo que és anormal, que per això està la societat, per això està la Apple, que realment té que encarregar, com s'encarregarà el tema de, per fer el catàleg de patrimoni de Sitges, i llavors, pues, igual que aquí s'han fet pisos des de l'Ajuntament, doncs ja que tenim la societat municipal, els que quan es van fer els pisos des de l'Ajuntament, els tècnics també eren aliens a l'Ajuntament, vull dir que no eren tècnics municipals. Doncs la societat municipal Model 21, que així ens consten els seus estatuts, el que tindria que realment és fer de promotor. I llavors jo crec que tot aquest benefici de lo que és el constructor pues quedaria en benefici del propi, diguem, societat model 21, i el que hi ha que fer és això, la gestió. Ningú està dient que tingui que anar a començar a posar totxos a la societat model 21, però sí, el que té que fer és l'encomana sencera. I per això es crea la societat, perquè si només per fer d'intermediari, l'únic que es treu aquí és fer una subhasta i punto, i una subhasta es publica i s'ha acabat. Vull dir, o es pot anar hasta, depèn del reglament, tal com ho diu aquí el dictamen, que es pot anar a una adjudicació directa, vull dir, sense fer subhasta. Però llavors, vull dir, més fàcil impossible, res més.
Jo li contestaré, senyor Mercè, però crec que estem d'acord, totalment d'acord. Vostè, passa el senyor, el meu company s'ha oblidat de la contesta, però sí que és cert, estic amb vostè i això discutirem en el Consell d'Administració amb els diferents grups també, de quina és la millor opció per poder fer i guanyar el millor possible aquesta promoció i que l'Ajuntament i l'empresa municipal doncs lideri la promoció d'això. Totalment d'acord.
10:57, perquè vostès ens entenguin, es tracta d'aquesta promoció d'habitatge públic de 21 habitatges a la zona del Baixador de Terramar. Aquests 21 habitatges que, com els comentàvem el darrer dia, encara està per veure si seran en règim de lloguer, si seran en règim de compra. El punt de debat d'ahir no era si es feien aquests 21 habitatges o no es feien. El punt de debat era de quina forma es gestionaria tot aquest procés. Si l'empresa Sitges Model 21, la societat municipal Sitges Model 21, havia de fer únicament de mitjancera, sí, com que havia de fer únicament de mitjancera, això ho podia assumir l'àrea de territori i habitatge de l'Ajuntament de Sitges, o sí, com proposava Lluís Mercè, fins i tot la pròpia empresa Sitges Model 21 es podia erigir en promotora d'aquests 21 habitatges que es construiran a la zona del Baixador de Terramar. Aquest és el punt del qual n'hem pogut escoltar el debat ara mateix. Seguim.
Doncs seguim amb l'últim punt de l'ordre del dia, com a mínim dels que porta l'equip de govern, l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges a l'Associació de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació i dels seus estatuts. No és que no estés adherit a l'Ajuntament, ja ho estava des de fa temps, el que passa és que es veu que ha canviat l'ens jurídic i s'ha constituït com a associació l'Observatori, i per tant això motiva aquest canvi, però en principi doncs continua l'Ajuntament doncs adherit en aquesta entitat que es dedica a observar quin és el paper que, o el protagonisme que tenen les dones en els mitjans de comunicació. I entraríem dintre ja de l'apartat de les mocions. La primera, una moció que presenta el grup municipal del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament, de rebuig de l'augment del cost del peatge de la C32 i l'homologació del seu preu a la mitjana de la resta d'autopistes de Catalunya. Això va motivar un petit debat en el qual bàsicament Àngels Parés va considerar que seria millor treure el punt de, on es parlava de la velocitat variable, ja que són temes diferents. Una cosa és el cost del peatge i una altra cosa la velocitat variable. I si a més l'enunciat és de rebuig de l'augment del cost del peatge, doncs no té sentit parlar de la velocitat variable perquè és un tema diferent, lligat però diferent. Els membres del grup socialista van estar d'acord en aquest canvi i es va decidir que en un proper ple probablement doncs
es posaria sobre la taula la velocitat variable,
sempre i quan doncs hi hagi més dades que avalin una tesi o l'altra, si és veritat que s'han reduït la contaminació, si és veritat que s'han reduït els accidents i en quina mesura això afecta a la mobilitat de la comarca, a les empreses de la comarca, etc, etc. Per tant, això es va deixar part i, per tant, rebutjar la moció del Partit Socialista, que va ser aprovada per unanimitat per la resta de grups, era rebutjar l'increment d'un 4,6% dels peatges, que la Generalitat inicia el procés de rescat del peatge de la C32 i a més afegir-nos al rebuig que la comarca sencera, el Consell Comarcal també ha fet, no només pel tema del peatge de la C32 a Vallcarca, sinó també pel peatge de la C32 a Cubelles, perquè els ciutadans de Cubelles són els únics de la comarca del Garraf que han de passar per dos peatges per anar fins a Barcelona.
O sigui, pel peatge, diguem-ne, de més avall i pel nostre.
Correcte. Eh? Encara, doncs, tenen un greuge encara més afegit. Escoltem, per tant, aquest breu debat al voltant d'aquesta moció.
Aquí vam intentar consensuar, no sé si al final vas poder entrar per registrar modificacions que havíem plantejat sobre aquesta moció, Àngels. No.
Sobre aquesta dels peatges, l'única cosa que jo vaig proposar era que el punt 2 o es feia una part a les pares positiva explicant que, a més del tema dels peatges, també es demanava que hi hagués un diàleg pel tema de la reducció de la velocitat, per això a la part expositiva, perquè el que l'enunciat és pel rebuig a l'augment dels peatges. I per tant, el punt 2 no té ni cap ni peus. Això ho van discutir la informativa, per tant, es va prendre el compromís que es redactaria de vell nou i que se'ns faria arribar. No, en així com l'altre sí que ja t'ho vaig dir i les van consensuar aquestes, senzillament era una qüestió d'estil, perquè el punt 2 aquí es lliga com un ou amb una castanya. Jo el que proposaria, si voleu ho fem ara un moment, és la part expositiva d'explicant els motius i després afegir que, si es vol, no, que la Generalitat hi hagi un diàleg amb els ajuntaments, atès que hi ha hagut amb la C32 una de les experiències pioneres amb el tema de la velocitat relacionat amb la contaminació, etcètera, etcètera, demanar que hi hagi un diàleg i que es portin fins i tot a valoracions de realment si és eficient o no. Perquè clar, no sabem el resultat. Una cosa és el peatge, que sí que sabem que hem de pagar massa pela. Però l'altre, jo crec que podríem deixar-ho per una altra moció, fer-la amb dades fefaents realment, perquè jo en aquests moments em veig incapaç de votar aquest segon punt. No sé si el tercer, si realment el que ens proposa el conseller és eficient o no és eficient. A mi m'agradaria tenir, és allò que es diu, no?, unes dades al cap d'un temps, perquè si no, la línia, llavors, el que faria és treure el punt tercer, que és el que ja vaig dir a la informativa, i aleshores, el punt segon, que rebutjar l'increment d'un 4,6%, jo ho posaria el primer, perquè és el primer motiu de l'acord, és a dir, l'Ajuntament de Sitges rebutja el 4,6% del peatge, que la Generalitat iniciï una política de rescat, el passaria al número 2, el 3 el trauria, i aleshores afegir-hi el que proposava Esquerra, que és sumar-nos als diversos ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal, perquè altres ajuntaments també han presentat la mateixa moció, molt semblant, perquè reivindiqui de manera conjunta i facin constat a la petició del nostre municipi. I l'últim és comunicar això,
Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. No, el nostre grup també hi donaria suport si s'elimina el tercer punt, el tercer acord d'aquesta moció, donat que realment no quadra amb res del que s'està parlant, no quadra amb el títol, i per tant és un altre tema completament diferent. És a dir, en certa manera rebutjaríem l'increment del peatge, i en el cas de que es digués alguna cosa de la velocitat variable, o bé s'elimina i va en altra moció, en altra instància, o bé rebutgem l'actual sistema de velocitat variable que s'ha implantat per iniciativa des del Govern de la Generalitat. Gràcies.
Alguna paraula més? Senyor Carretero?
Sí, per la nostra part estem d'acord amb el que s'ha exposat aquí. I nosaltres estaríem més d'acord. De totes maneres, nosaltres la votarem a favor, però estaríem més d'acord perquè sí que és veritat.
T'ha costat una mica més el micro perquè la gent pugui sentir-ho.
Nosaltres sí que la votarem a favor, però també estem d'acord amb el que aquí es diu, de que aquest punt tercer d'acord, el tercer acord, està una miqueta fora de context. I jo potser esteuria i potser en un altre ple pues, fer una altra moció, un altre tipus de moció.
Senyor Manpaco?
Sí, doncs si els sembla, el que faríem era reproduir la moció, traient el punt tercer i en tot cas el proper ple del mes de febrer passem una moció en relació a la variació de velocitat en funció del trànsit i la contaminació, i així quedaria una mica més endreçada, si m'ho permeten dir així, la moció del tema del peatge, si els sembla. Per tant, senyor secretari, seria donar lectura a la moció, traient només el punt tercer, que és el tema de la reducció de la velocitat.
Correcte. No, jo demanaria, si pogués ser, sumar-nos...
Però demanem les paraules per entendre, senyora Parés.
A veure, jo torno a recollir una mica. El punt 3, treure'l, tots estem d'acord. I si molt convé, quan tinguem més dades, ja farem una altra moció. El punt 2, passar-lo l'1, perquè és el més important. Rebutgem l'augment del 4,6%. demanar a la Generalitat que iniciï el rescat i aleshores jo demanaria per un concepte comarcal de territori que s'afegís a aquest punt, no? Sumar-nos als diversos ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal i tots junts reivindiquem la petició que diem de que s'iniciïn els rescats i que no estem d'acord amb el 4,6%. No? Una mica... Sí?
És d'estil, és un tema d'estil. Senyor Lluís Mercè.
El que ens agradaria també que el tema del rescat estigués a l'anunciat, perquè és que si no, que estigui a baix amb espàrrec, però jo crec que la moció que es presenta és el grup... és l'augment del cost del peatge de C32 homologació al seu preu a la mitjana de la resta d'autopistes de Catalunya. No diu de rescatar res. Jo crec que amb aquest anunciat tindria que estar el tema del rescat de l'autopista, no?
Però...
A veure, jo demanaria als portaveus que si volen redactar-ho, i llavors se redacta ben redactat i es passa al ple, no? Que és el que seria lògic, Jo, si vostès creuen, a més aquesta moció que estem tots d'acord, no? Que és rescatar els peatges i parlar, i després també parlar de la velocitat que ens, amb dades, que jo crec que és, tots estem d'acord, el que podríem és, amb aquestes esmenes que s'han fet d'estil, votar-la i després la redacció que l'acabessin de fer amb els portaveus que vulguin fer-la i el secretari demà mateix, no?
Sí, fem-ho perquè si no, no hi haurà manera.
Per agilitzar això, que és l'important, d'acord? Correcte? Senyor secretari, l'aprovem amb una redacció d'estil, però com a concepte estem provant que volem rescatar els peatges i que volem parlar d'aquesta reducció de velocitat variable que existeix actualment en el C32.
En tot cas, el segon passa el primer, el segon seria el segon...
Ja li passarem el redactat.
Ja li passarem.
Millor, no, perquè si no encara ho complicarem.
Aquest final entretingut. El segon serà el primer o segon, la parte contratante de tal, oi? Al final, a partir del suggeriment d'Àngels Parés, es quedava doncs la moció amb la qüestió dels peatges. En el futur, a partir de les dades que pugui haver sobre la taula, ja es comentarà si convé tot el que fa referència a la qüestió de la velocitat variable.
A veure, aquí hi ha una petita anècdota, si volen, jurídica, que és que al final el que van aprovar els regidors és un paper en blanc. Perquè, clar,
van aprovar un compromís d'un redactat, oi?
Exacte, però de moment diguem que tothom hi està d'acord i per tant doncs, l'esperit del redactat serà aquest, no? Però per això el secretari tenia l'embolic aquest, perquè clar, pel secretari és difícil acceptar una votació sobre un text que ell no té sobre la taula.
Doncs si a vostès els sembla que la redacció d'aquesta moció va ser complicada, la que va venir a continuació, de la qual diguem-ne, explicarem els trets bàsics, que és la moció que presentaven els grups municipals del PSC, Iniciativa per Catalunya i Esquerra de l'Ajuntament de Sitges en relació als fets a la Franja de Gaza, sí que va propiciar un llarguíssim debat sobre com explicar-ho, com deixar-ho per escrit i com votar-ho.
A veure, aquí va haver molts problemes. Va haver molts problemes perquè la moció que havien presentat els grups de PSC, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Republicana en relació als fets de la Franja de Gaza va ser redactada, però no ho va enviar Àngels Parés per correu electrònic a la resta de grups, no tots ho van rebre i aleshores això ja va generar el primer problema, el primer entrebanc. A més, el fet que s'inclogués o no les accions terroristes de Hamas sobre territori israelià. El fet que aquestes accions terroristes s'equiparessin amb els bombardejos d'Israel o no. Clar, diguem que el món no s'ha de resoldre des de Sitges, però això va motivar molt debat, tanta debat que es va deixar el punt sobre la taula perquè al final es va decidir afegir-se a la moció que es va aprovar la setmana passada en el ple del Consell Comarcal, que havia rebut el suport de tots els grups amb representació al Consell Comarcal. No tots els grups amb representació al Consell Comarcal són grups amb representació a l'Ajuntament de Sitges, perquè No Horitzó i Acció per Sitges no hi són al Consell Comarcal. I per tant, en deferència en aquests grups, es va retirar la moció que s'havia presentat inicialment i pel torn d'urgència es va entrar una segona moció amb el text de rebuig als bombardejos que s'havia aprovat al Consell Comarcal i que finalment doncs, va poder ser aprovat per unanimitat. No és aquest tall, és el següent, que escoltem res, el redactat com final, el Consell Comarcal doncs, va rebutjar i que encara va motivar un però de Jordi Mas de Convergència, però que finalment va poder passar per unanimitat.
L'estat d'Israel va començar a bombardejar la Franja de Gaza el passat 27 de desembre. Dies més tard, el 3 de desembre, va iniciar una invasió terrestre dividint la franja en tres parts. Després de dues setmanes d'atacs militars israelians, gairebé 1.000 palestins han mort i més de 4.000 persones han estat ferides. Més d'un milió i mig de persones es troben en risc humanitari. Aquest atac ha tingut conseqüències nefastes per al conjunt de la població civil palestina, una població que en els mesos abans de l'escalada militar ja patia nombrosos patiments. En primer lloc, fruit del bloqueig de la franja per part de l'Estat d'Israel, que ha provocat una manca d'aliments bàsics i la impossibilitat d'entrar-ne i sortir-ne, i en segon lloc, a causa de la congelació dels fons destinats i a la cooperació i el desenvolupament de la Unió Europea, després que Hamas guanyés les eleccions palestines de l'any 2006. Una població que des d'aleshores ha estat sostinguda per l'ajuda oficial al desenvolupament de nombrosos països, entre d'altres Catalunya, que a través de l'Agència Catalana de Cooperació ha destinat el 4,7% dels seus recursos a Palestina, sent el 8è país del món on s'ha destinat més recursos. Durant l'atac militar, l'Estat d'Israel no ha fet concessions a la població civil en els constants bombardejos sobre la Franja de Gaza, que ha afectat de manera directa aquesta població civil, fins i tot aquells i aquelles que s'havien refugiat en edificis de les Nacions Unides. Alhora, fins i tot l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins a l'Orient Pròxim, que proveeix aliment a la meitat del 1,5 milions d'habitants de Gaza, ha estat un objectiu militar de l'exèrcit israelià i ha interromput el seu treball a la zona després que un tanc israelià ataqués a un dels seus combois. Finalment, l'Oficina de Coordinació Humanitària de l'ONU ha denunciat que l'exèrcit israelià va matar en un bombardeig 30 civils que els seus soldats havien concentrat el dia anterior en una vivenda. Tots aquests fets suposen una clara vulneració dels drets humans i dels drets internacional humanitari. Un estat de dret no pot vulnerar les lleis internacionals humanitàries que emanen de la Declaració de Ginebra. Davant d'aquesta situació, volem expressar la nostra ferma condemna i rebuig als atacs d'Israel a la Franja de Gaza. No compartim l'estratègia terrorista de Hamas, que creiem que és contraproduent per al poble palestí i considerem que ha estat un error el trencament de la treva. Malgrat aquest fet, la resposta militar de l'Estat d'Israel ha estat completament desproporcionada i suposa un pas enrere per assolir una solució justa i pacífica a la situació de l'Orient Pròxim. Per aquests motius proposem al ple del Consell Comarcal del Garraf l'adopció dels següents acords. Primer, la condemna als atacs del govern d'Israel a la Franja de Gaza. Segon, reclamem l'aturada definitiva dels atacs d'Israel a Gaza i l'adopció d'un alto el foc com reclama Nacions Unides. Tercer, aturar el comerç d'armes de l'Estat espanyol amb l'Estat d'Israel. Quart, condemnem també rotundament els atacs de Hamas contra la població d'Israel i exigir que posi fi als mateixos. Cinquè, demanem als governs i les administracions públiques que forcin el compliment de les resolucions de les Nacions Unides al respecte als drets humans i al dret internacional humanitari. I sisè, reiterem la nostra ferma convicció que el diàleg entre les parts és l'única via per a una solució pacífica i durable al conflicte. Des del compromís amb la cultura de la pau que ha expressat de manera àmplia i reiterada la ciutadania de Catalunya. Paraules? Senyor Mas?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Com hem dit abans, el que acceptaria més que realment es posés amb el mateix text, amb la mateixa línia, amb el mateix punt de l'acord, tant la condemna dels atacs, tant la condemna als atacs del govern d'Israel o de l'exèrcit d'Israel a la Franja de Gaza, com els atacs de Hamas contra la població d'Israel. És a dir, posar-ho les dues amb el mateix nivell i amb el mateix acord. Tant el punt 1, que seria juntar el punt 1 i el punt 4, com el punt 2, en el qual només es fa menció als atacs d'Israel a Gaza i no es fa menció dels atacs de Gaza i Hezbollah a la població.
I només és un ordre i un ordre i un tema de punts, senyor Mas, és així com ho entenc?
Però el primer acord sempre és el primer acord.
No, dic que sí, és així sí, com vostè sí. Ho proposa. Jo, si no hi ha cap inconvenient per part dels portaveus d'aquest canvi.
Al final aprovada, Joan?
Al final aprovada.
Molt bé.
Al final aprovada, perquè això és que va ser molt llarg, va ser, clar, han sentit només el tros del final, però és que tot el debat que va generar això durant el ple, bé, deixem-ho.
Un debat de prop de què? Mitja hora, tres quarts?
No, gairebé mitja hora. Sí, gairebé mitja hora. Entre una cosa i l'altra i estic d'acord i si canviem aquest punt i posem allò i...
Mm-hmm. Però al final aquesta, diguem-ne, sí, sí, versió, sí, no, aquesta versió va
però
ser
no,
la
no
aprovada.
Tothom hi estava d'acord, al final.
Versió extreta, com us dèiem, de l'acord que no ho sé, digués, va prendre el Consell Comarcal del Garraf. No marxem, però, d'un àmbit, d'alguna forma, d'un bombardeig a un altre, però hem d'anar al passat. Hem d'anar a l'any 1939 i a una placa de ceràmica, si no recordo malament, que està situada al carrer de l'Aigua.
Correcte, una placa que està situada al carrer de l'Aigua que explica que en aquella casa hi van caure unes bombes el 19 o el 20 de gener de l'any 39. Doncs aquesta moció tenia per objecte una moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana en nom de Josep Ferret, Primitiu Rossell i la germana Roca Rimbau en relació als bombardejos de 1939. Doncs aquesta placa només parla d'aquella finca i aleshores, diguem, els promotors d'aquesta moció, Esquerra Republicana el seu nom, reclamaven la col·locació d'una placa que parlés de tots els bombardejos i totes les víctimes dels bombardejos de l'any 30-39. A més, el fet que Àngels Parés fes referència que aquesta placa es deixa una part de les víctimes va motivar la repulsa de Rafael Roig per part del Partit dels Socialistes, que va dir que la informativa va quedar clar que no s'havia d'entrar en un debat sobre si aquella placa diu o no diu, perquè és una placa que està situada en una propietat privada i que no diu cap mentida. Aleshores, aquí va intervenir, també ho sentirà, en Lluís Mercè, i va dir que també va haver bombardejos a Vallcarca, on van morir molts sitgetans, i per tant, doncs, si es parla només del bombardeig al carrer de l'Aigua, a Barcelona i Major, doncs també
hi ha persones
parlar,
que es poden sentir desplaçades.
I al final es va decidir, doncs, després d'un petit debat, d'incloure a tots els bombardejos a les víctimes de la Guerra Civil a Sitges. De tota manera, Ramon Artigas no va quedar satisfet amb el debat i sobretot amb l'argumentació inicial d'Àngels Parés i va anunciar l'abstenció del Partit Popular.
Perquè això significaria treure aquella placa?
No. Bé, no. Clar, la idea inicial sembla ser que anava per aquesta, en aquest sentit, però finalment no. Diguem que la placa queda com quedi, se'n farà una de nova que ja es decidirà on s'ubicarà.
D'acord, però és a dir, en principi els propietaris de l'immoble van posar la placa a la façana, diguem-ne, de motu propio, i per tant, per això ens preguntàvem si diguem-ne, una decisió de ple municipal pot treure una placa d'una façana, però bé, és igual. La qüestió és que el debat hi va ser.
Correcte.
I el resultat d'aquest debat és el que escolten a continuació.
De tots és sabut que el dia 19 el 20 de gener a Sitges rebia a l'aviació o els bombardejos de l'aviació franquista i dos dies després entraven les tropes del general Franco a la vila, posant fi a 3 anys de guerra. En aquests bombardejos van morir uns sitgetans i unes sitgetanes, i en nom dels seus descendents Esquerra Republicana presenta aquesta moció, que no vol ser res més que una moció de record, no només als noms de les víctimes d'aquell moment, sinó que al darrere es desprèn, evidentment, el concepte de la memòria històrica, de restablir la dignitat a aquestes persones que van patir a la rereguarda, van patir el que realment no havia d'haver passat mai, que la població civil patís els problemes de la guerra. Aleshores, les bombes van afectar diferents cases del carrer de l'Aigua, el carrer Major i el carrer Barcelona, i aleshores el que es demana en la moció que presentem és que hi ha unes rajoles en una de les façanes del carrer de l'Aigua que no recullen o que no són el 100% prou representatives del trauma que va representar, doncs, la mort dels avantpassats, dels avis i dels pares dels que fan aquesta, presenten aquesta moció i de la qual jo me'n faig ressò i en soc portaveu. Aleshores el que es demana és o que bé que aquestes rajoles es modifiquin, o bé, jo penso que en aquest cas l'esperit de la moció és sempre en positiu, que s'aprofiti el moment, el fet històric de 1939, per recordar els difunts, per recordar totes les persones que van patir la guerra i aquests bombardejos i que es col·loqui una placa rajola en record de les víctimes explicant doncs, els fets que van esdevenir. A banda d'això, els representants, en aquest cas Josep Ferret, com a portaveu de les altres persones que són en Primitiu Rossell, fill de del Víctor Rossell i de la Concepció Fuster i de la germana Roca Riambau, m'han demanat que lliuri per l'arxiu municipal la documentació on s'indica la defunció d'aquestes persones perquè no es troben i en el moment en què es vulgui fer una recerca de la memòria històrica doncs val la pena que tinguin aquesta informació. La qual cosa lliuro en aquest cas al regidor de Cultura perquè ho faci a mans al director de l'arxiu municipal. Bé, i espereu, per tant, doncs, que amb aquest reconeixement tinguem present doncs, una part de la nostra història, història sitgetana i història nacional.
Paraules, senyor Rafael Roig.
Sí, perdó. Bé, primer quedo, sincerament, senyor Parés, una mica astorat, perquè aquesta moció va passar per la comissió informativa de la qual jo presideixo i semblava que hi havia una certa, no una certa, hi havia una total unanimitat, si no vaig errat, en què en aquesta moció no entraríem en aquest debat perquè entenem que ja va ser prou conflictiu tota la qüestió i que en tot cas la proposta que sortiria de la comissió era col·locar una placa o una rajola en record de totes les víctimes que van morir a la Guerra Civil. Clar, si comencem a explicar les mocions i entrem en un debat, jo li haig de dir doncs, que és cert que la moció demana doncs, que reconeixi i es recordi les morts que van ser provocades pel bombardeig, com vostè bé ha dit, el 20 de gener del 1939, però clar, aquí també se cita de, que si s'ha de treure o s'ha de deixar de treure una placa, i llavors jo em pregunto quins problemes provoca l'existència d'una placa que en realitat el que fa és recordar un fet històric concret, el fet doncs, que aquella casa va rebre una bomba en la Guerra Civil el dia 20 de gener. I en cap sentit penso que entra en conflicte amb allò que demana aquesta moció. Per tant, a mi em sembla que no has de llogar. I a més, penso és bo recordar aquí en el ple el que aquesta placa diu, i cito textualment, la nit del 20 de gener de 1939 una bomba ensorrava aquesta façana, que el seu record ens serveixi per enaltir els valors suprems de la pau. Bé, jo no veig que hi hagi, sincerament, ni cap mena de greuge, ni que no es defensi la pau, sinó tot el contrari, i no entenc que s'hagi de censurar un fet històric com aquest. I jo penso que l'acord que es va arribar a la comissió informativa de dir col·loquem una placa en record de totes les víctimes sitgetanes que van morir a la Guerra Civil havia de donar aquest tema per acabat. I per això, com li expressava al principi, la meva allò sorpresa quan vostè fa aquesta intervenció, però bé, jo senzillament em limito a posar aquí sobre en coneixement del ple el que vam parlar tots els membres de la comissió informativa de la qual tinc l'honor de presidir. Gràcies.
Més paraules? Senyor Mercè?
Bé, no tan solament va ser aquí Sitges, suposo que Vallcarca també era Sitges i a Vallcarca van haver morts, va haver difunts al mateix dia i entre ells era el meu avi, vull dir que, per això dic que no solament és aquí Sitges sinó seria tot el terme, no?
Alguna paraula més?
Sí,
per aclariments, sí. Per aclarir una mica...
Sí, per aclarir, jo penso que jo he reflectit realment el que vam quedar a la informativa, senyor Roig, i que la proposta, evidentment, que es desprenia era la que es col·loqués i que seria precisament en aquest cas la regidoria que volgués entomar el tema qui responsabilitzaria de posar tal com he llegit una placa rajola en record de les víctimes. I precisament, senyor Mercè, ja vaig dir que la moció jo la feia en nom d'aquestes persones, però quan parlo de Sitges entenc que Sitges va des de les botigues fins a la punta de les coves i que evidentment el concepte era no posar noms personals, sinó les víctimes dels bombardejos i de tots aquells que van morir per la guerra, si volem tornar-ho a posar. El mateix que posa amb la placa de la lleva del biberó. No es desprèn res més i em penso que he reflectit el que vam quedar a la informativa.
El que s'hauria d'aclarir, senyor Rafael Roig i senyora Anys, és que es va quedar la informativa per poder nosaltres prendre doncs, la
doncs,
postura.
Col·locar una placa o una rajola en record de totes les víctimes sitgetanes que van morir a la Guerra Civil. Punt i final.
És correcte això?
Al final, per tant, es col·locarà una placa en record de totes les víctimes sitgetanes de la Guerra Civil, però amb un lloc per determinar, a partir del debat, com us dèiem, d'aquesta placa situada a la façana d'un domicili del carrer de l'Aigua. Si no, recordo malament, perquè la placa la tenim vista d'alguna ocasió. Hem escoltat petits debats, però un dels grans debats de la nit d'ahir va ser la moció que presentava Convergència i Unió, diguem-ne, amb un titular explícit i genèric sobre la gestió de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Sitges, però diguem-ne que implícitament tothom intuïa que la qüestió anava molt centrada també en aquesta exposició sobre Martin Luther King, auspiciada per l'Ajuntament de Sitges i que va ser inaugurada la setmana passada a Nova York, que farà una itinerància per diferents capitals dels Estats Units i que tornarà a Sitges l'any que ve, l'any 2010. Aquest va ser, suposo, Joan, un dels punts centrals, no?
41 minuts de debat va generar doncs, aquesta reflexió sobre la política cultural de l'Ajuntament motivada en una moció presentada pel torn d'urgència per Convergència i Unió. Miquel Forns va explicar en la seva explicació de la moció, bé, va llegir bàsicament el contingut de la moció, va explicar que el model de gestió de la cultura Sitges ha de respondre al model de Sitges que volem, i va criticar el fet que el Consell Municipal de Cultura es va convocar per darrera vegada el 14 d'octubre del 2006, és a dir, abans de les últimes eleccions, i que no hi ha hagut cap més convocatòria fins aleshores. A més, també es va... Miquel Forns, en la mateixa moció, critica que no s'han explicat els objectius en matèria cultural i s'han pres decisions importants sense participació, les va anar enumerant, i també explica, perdó, Miquel Forns, que la gota que ha fet vessar el vas és l'exposició sobre Martin Luther King, el fet que el pressupost d'aquesta exposició sigui de 318.000 euros, el fet que es destinin 4.000 euros a la comissaria d'aquesta exposició i que aquesta comissaria estigui ocupada pel regidor de Cultura, Gavi Serrano, un fet que doncs, seria irregular, i per tant demana a Convergència que es depurin responsabilitats polítiques per aquest fer. I a més, amb una reflexió final també explica Miquel Forns que en crisi s'hauria de demostrar austeritat i que per tant doncs, això no és una demostració d'austeritat. Jorge Carretero, del Partit Popular, bé, fa diverses consideracions. Una d'elles és que és trist haver d'arribar a aquest punt de criticar la gestió de la política cultural de l'Ajuntament i del regidor de Cultura. Marc Martínez, de Nou Horitzó, també explica que no vol judicar la feina d'un regidor de Cultura perquè ell mateix ho ha estat, però més enllà d'això sí que hi ha una certa raó per part de Convergència en el fet que no s'hagi convocat el Consell de Cultura durant tot aquest període. I a partir d'aquí ve l'explicació del regidor de Cultura. La certa lentitud reconeguda per part del mateix regidor, de Gavi Serrano, en la convocatòria d'aquest Consell de Cultura, és motivada, segons ell, per la modificació dels estatuts d'aquest Consell i que fa uns dies ja es va enviar després d'unes reunions amb les entitats, la carta on se'ls sol·licita que anomenin un representant en aquest Consell, tant a l'Agrupació de Balls Populars de Sitges com al Retiro, al Prado i al Grup d'Estudis Sitgetans, i que s'està l'Ajuntament a l'espera de rebre doncs, les cartes confirmant la persona que ocuparà la cadira dintre d'aquest Consell de Cultura representant aquestes entitats. En el moment que rebin aquestes quatre cartes, doncs immediatament per urgència es convocaria aquest Consell. Sobre el tema de Luther King, és un projecte que explica Gavi Serrano, que fa 2 anys que ja està en marxa, porta, per tant, molts mesos treballant, i que va néixer després de la bona acollida que va tenir una exposició sobre el Quixot, que fins i tot va viatjar pel nord d'Àfrica, que comptava amb el patrocini de l'Institut Cervantes. L'Institut Cervantes no va estar d'acord en donar suport en aquest tema de Luther King, però sembla ser que després l'Institut Ramon Llull, que es dedica a la promoció exterior de la cultura catalana, sí, que ho va estar, i això doncs, va permetre tirar endavant la maquinària. A més, una maquinària que es va recolzar en l'Agència de Turisme pel que fa a la promoció exterior. Els objectius, segons Gavi Serrano, d'aquesta exposició era reivindicar el valor del doctor King, també reivindicar Sitges i posar artistes i escriptors locals al costat d'artistes i escriptors de reconegut prestigi. I en el cas de Sitges hi ha 5 artistes locals. Els 5 artistes, el criteri va ser, i això ho va preguntar Lluís Mercè, artistes que haguessin exposat al Miramar. Diguem que es van triar, podien haver-se triat diversos criteris, el criteri va ser artistes que haguessin exposat al Miramar. I en el cas dels escriptors, Joan Duran, David Jo i Vinyet Panyella. El pressupost, aquest pressupost l'Ajuntament l'abonarà en 4 anualitats, i cap persona de l'Ajuntament rebrà 1 euro per la participació en aquesta exposició, perquè les aportacions del personal municipal són en espècies, i fins i tot el fet que ell mateix sigui el comissari doncs, també respon a aquest estalvi. Ell és el comissari sense rebre cap remuneració pel fet de ser-ho. Això és el que va explicar el Gavi Serrano. Més coses, els patrocinis. Hi ha patrocinis d'hotels, hi ha patrocinis d'Iberia també. En què es tradueixen aquests patrocinis? Doncs en els viatges que s'han fet al darrere d'aquesta exposició. Al final, per tant, doncs d'aquests 300 i escaig mil euros, 318.000 euros, el percentatge aproximadament, tal i com el vam apuntar, seria el següent: el Ramon Llull un 10% més un 7% que ha d'aprovar més endavant, el Ministeri un 34% a través de 2 instituts, una Fundació un 10%, el Consell Comarcal un 4%, la Fundació Pablo Iglesias un 4%, patrocinis privats d'empreses un 5% i l'Ajuntament de Sitges com a màxim un 10% del total del pressupost. Això va motivar també un dubte per part, ara no tenim apuntat de quin regidor, no ho tenim apuntat. El Consell Comarcal sembla ser, ara no recordo qui ho va preguntar.
Joan, no ho recordo, jo diria que abans m'has comentat que era Àngels Parés, que s'havia posat en contacte.
O Miquel Forns, però no recordo qui dels dos era.
Algun dels dos que s'havia posat en contacte amb el Consell Comarcal.
Amb el gerent del Consell Comarcal, i el gerent del Consell Comarcal va mostrar el seu desconeixement sobre que s'hagués, que hi hagués cap compromís per subvencionar aquesta exposició. La resposta de Gavi Serrano en aquest afer va ser que el compromís havia estat personal del president del Consell Comarcal, per tant del senyor Josep Antoni Blanco, i no per tant de la gerència ni de cap de les institucions del Consell.
És a dir, seria un compromís personal del president del Consell Comarcal que portaria a la vora d'un 4% d'aquests 318.000 euros.
Correcte.
De l'exposició de Martin Luther King.
Aquestes explicacions de Miquel Forns de Gavi Serrano no van convèncer a Miquel Forns. Va dir que les modificacions dels estatuts no són excusa per no convocar el Consell, per una banda, i per una altra banda sobre l'exposició, si feia 2 anys que s'hi estava treballant, com és que ahir era el primer moment en què es donava compte al ple d'aquesta exposició tan important que havia doncs, de donar o fer extensible el nom de Sitges a l'exterior. i Jorge Carretero també doncs, va lamentar les explicacions, va entendre que no eren correctes i va mostrar també la seva decepció amb les paraules de Gavi Serrano. Finalment, tot plegat, va acabar doncs, amb el compromís per part del regidor que entre febrer i març s'acabarà convocant aquest el Consell de Cultura i per tant doncs, que això començarà així i que doncs, l'Ajuntament de Sitges, el segon compromís, no pagarà més d'un 10% d'aquests 318.000 euros que ha costat aquesta exposició itinerant sobre Martin Luther King.
Són 41 minuts de debat, per tant, comença
Miquel Forns.
Bé, el grup municipal de Convergència i Unió hem presentat via urgència una moció, potser recordarem aquest ple pel ple de les mocions, però intentaré que sigui el més clarificadora possible, una moció sobre la política cultural de l'Ajuntament de Sitges. Quina creiem que hauria de ser la política cultural de l'Ajuntament de Sitges? Fa molts mesos que Convergència i Unió i altres grups polítics representats al consistori venim plantejant al govern de la vila i concretament a la regidoria de cultura diversos aspectes de la seva política cultural. Entre ells, els criteris de la política cultural de l'actual regidor responsable i l'aposta decidida per la participació ciutadana en temes culturals. Convergència i Unió entenem que la gestió municipal de la cultura ha de ser el fruit del plantejament estratègic que es fonamenti en el model de Sitges que volem i que abarqui tots els camps de la cultura, tant la que ens és pròpia com la que no ens ho és. Aquest plantejament ha de tractar d'incidir sobre el nostre sistema cultural amb l'objectiu de reforçar-ne les potencialitats, compensar les carències i, si s'escau, corregir també els errors. Per tant, creiem que els esforços i les inversions en política cultural han d'anar en aquesta línia. El disseny d'una política cultural s'ha de fer a través del diàleg amb tots els agents implicats, conjuntament amb un coneixement de la realitat cultural existent i d'una visió compartida del futur. Precisament per tot això que diem, l'Ajuntament de Sitges es va dotar d'una eina cabdal de participació com hauria de ser el Consell Municipal de Cultura, on debatre i valorar el plantejament cultural que la vila i el conjunt del municipi vol o necessita. Aquest Consell Municipal de Cultura no s'ha convocat des del 14 de novembre de 2006. És a dir, en l'actual legislatura, iniciada el juny de l'any 2007, no s'ha convocat ni reunit mai. I precisament en el camp de la cultura s'han pres decisions molt importants pel futur del nostre poble sense cap mena de debat participatiu ciutadà. I tampoc es coneixen quins són els objectius de la regidoria en matèria de cultura, perquè s'han determinat uns objectius de la regidoria de cultura per aquest mandat, oi? Quines inversions en matèria cultural es pretenen aconseguir? Com ha de ser el nostre sistema cultural, tant el públic com el que ens relaciona amb el privat? O, per exemple, cap on va o cap on ha d'anar el municipi com a referent cultural? Tot seguit citarem algunes de les decisions importants pel futur del nostre poble que ha pres l'equip de govern socialista sense cap mena de debat participatiu ciutadà a nivell del Consell de Cultura. Cito. La creació de les fundacions de l'Ajuntament amb la Societat Recreativa El Retiro i amb el Casino Prado. El nou festival per a l'Udi. El nou espai auditori al Centre de Disseny. El futur de la revista municipal de cultura popular La Xarmada, per la qual diversos grups municipals representats en aquest consistori han interpel·lat moltes vegades el regidor sense rebre cap resposta convincent. La desaparició del festival de teatre o la possibilitat d'un nou certamen teatral. El plantejament cultural del Parc de les Arts. Els objectius i la feina que es fa en l'espai de la Mediterrània en tant que projecte de l'alcaldia adscrit a la regidoria de cultura. La commemoració, per exemple, de l'any Miquel Utrillo, que acabem d'iniciar. O, properament, el Pla Especial de Protecció de Patrimoni i Catàleg. O la futura Escola de les Arts a l'edifici Miramar. Aquestes serien només uns quants exemples de temes importantíssims de la vida cultural de Sitges, sense obviar el ric teixit d'entitats i associacions de la societat civil que són el veritable motor cultural del nostre poble. Evidentment, en no convocar-se al Consell de Cultura, tampoc s'ha pogut rendir comptes econòmics de les destinacions pressupostàries dels exercicis 2007, 2008, o, per exemple, de com serà el pressupost de cultura de l'any 2009. La gota que ha fet vessar el vas, però, d'aquesta manca de transparència, d'aquesta manca de debat, d'aquesta manca de participació ciutadana en les decisions culturals, ha estat l'organització des de la Regidoria de Cultura de l'exposició en homenatge a Martin Luther King. Una exposició itinerant per als Estats Units, inaugurada fa pocs dies, el 21 de gener de 2009, amb una doble finalitat, segons se'ns ha dit, cultural i de promoció i projecció de Sitges a l'exterior. Una exposició amb un pressupost de gairebé 318.000 euros, aportats per moltes institucions, segons també se'ns ha dit, dels quals, curiosament, 4.000 euros corresponen a la dotació del comissari de l'exposició, comissari que és el propi regidor de Cultura, fet totalment anòmal en l'administració. És a dir, clar i català, jo organitzo una exposició i jo em nomeno comissari. Sobre aquesta anomalia, demanem que es depurin responsabilitats polítiques i ja els advertim que hauran d'explicar molt bé aquest nomenament, la seva dotació pressupostària i presentar els documents que acreditin i justifiquin aquest nomenament. Tot i que defensem que cal procurar l'accés al treball cooperatiu i d'intercanvi i la difusió de totes les cultures universals i que cal treballar per difondre la cultura de la pau i la lluita pels drets civils, entenem que en un moment de crisi econòmica, com la que estem patint, i per tant de disminució dels recursos econòmics, l'Ajuntament hauria de donar exemple d'austeritat. D'austeritat per una banda, i per altra, prioritzar les seves actuacions en la cultura pròpia de Sitges, com a principal institució del municipi. Per tant, creiem que probablement no era aquest el millor moment per engegar un projecte d'aquesta envergadura. Convergència i Unió entenem que la política cultural de l'Ajuntament ha de prioritzar els valors i els actius culturals propis del municipi de Sitges, fruit del consens ciutadà, i per tant també el pressupost de la Regidoria de Cultura ha de prioritzar aquest fet, així com el finançament extern que es cerqui amb el mateix objectiu. I per això hem presentat aquesta moció, per proposar que avui el ple de l'Ajuntament prengui aquest acord que acabo de dir conjuntament amb els que ara citaré. Que la política cultural ha de treballar i invertir en disposar de noves infraestructures culturals públiques i millorar les existents, tant les públiques com les privades, d'acord amb les conclusions emanades pel Consell Municipal de Cultura. Que la promoció externa de la vila ha de ser responsabilitat de l'àrea de promoció econòmica i, en conseqüència, de l'Agència de Turisme, que per això es va crear, no? I a compte del seu pressupost. Que es depurin responsabilitats polítiques per l'incompliment del reglament de participació ciutadana en matèria del Consell Sectorial de Cultura i de l'anomalia de la partida pressupostària del comissionat de l'exposició de Martin Luther King organitzada per l'Ajuntament. I, sobretot, que es convoqui immediatament el Consell Municipal de Cultura per a debatre la conveniència de les actuacions preses en matèria cultural per l'equip de govern i la regidoria corresponent, sense el consens reglamentari des de l'inici de l'actual legislatura, i per debatre també i valorar les línies d'actuació culturals del que resta de mandat. Per últim, demanem a tots els grups municipals que, tenent-nos aquesta reflexió que hem fet i a les que vostès considerin oportunes, sempre en benefici d'una millor política cultural al costat dels actius culturals de Sitges, ens donin suport en aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies. Paraules, senyor Carretero.
Gracias, señor alcalde. Es triste que tener que llegar a esta situación, en la que un grupo de la oposición presente una moción denunciando la deficiente política cultural de este ayuntamiento. Y deficiente, pues, por dos motivos muy fundamentales: haber cortado cualquier posibilidad de participación ciudadana y no haber apoyado la cultura popular de esta vila. Y es que esta moción que presenta hoy CiU bien podría haber sido presentada por el Partido Popular de Sitges, pues ya en el último pleno le advertimos del alto grado de malestar de la ciudadanía captada por este regidor por la falta de respuesta sobre temas tan sensibles como la revista cultural popular Silleta en la Xermada, el futuro del festival amateur de teatre, su sede teatral, y por supuesto la no convocatoria del Consell Municipal de Cultura. Como usted recordará, esto ya viene de bastantes plenos atrás, donde se le ha preguntado y usted siempre ha salido con evasivas. En el último pleno se le intentó arrancar una fecha de compromiso para convocar el Consell Municipal de Cultura, volviendo a tener una evasiva por respuesta. Como recompensa a nuestra paciencia y a la paciencia de nuestros conciudadanos, usted nos obsequia con la organización, en la más absoluta sombra, de una exposición homenaje itinerante en Estados Unidos sobre Martin Luther King. ¿Usted cree que los regidores y ciudadanos de este ayuntamiento han de enterarse por la prensa de este acto cultural tan importante? ¿Y qué hemos de decir del presupuesto millonario de la exposición? A nuestra opinión, no era el momento de gastar este montante de dinero público habida cuenta de la situación económica actual, desde donde el ayuntamiento ha de predicar con el ejemplo. Al respecto, le solicitamos en este mismo momento un informe detallado de los gastos ocasionados por este evento, tanto transporte, bestretas, invitaciones, etcétera. Ya estamos a finales de enero y hace más de 2 años, como ya se ha dicho aquí, que usted no convoca el Consell Municipal de Cultura, órgano de participación ciudadana cuya creación y funcionamiento usted mismo consideraba como una prioridad. Así lo declaraba en una entrevista a los medios justo antes de su llegada al Gobierno. Tal vez haya cambiado de opinión y ahora lo vea como un obstáculo para el desarrollo de sus políticas culturales populares. Abramos unas grandes comillas en esto último. Mire usted, señor Gaby Serrano y señor alcalde, porque usted, señor alcalde, también es responsable de permitir el rumbo que ha tomado la Regiduría de Cultura. Este regidor les quiere transmitir, tal y como ya lo intentó en el último pleno, el gran malestar de los ciudadanos tal y ciudadanas de Sitges con la política cultural que están llevando, resultado del cual es la moción que hoy se ha presentado en este ayuntamiento. Reconozcan sus errores y enderecen el rumbo. Póngase a trabajar codo con codo con los miembros del Consell Municipal de Cultura, sean eficientes y, sobre todo, transparentes. Convoque de forma inmediata al Consell Municipal de Cultura y tomen decisiones respecto a los asuntos que hace ya tiempo les hemos puesto sobre la mesa. Estos y otros muchos que están esperando y que no se han podido debatir en este órgano de participación ciudadana por su dejadez. No haría falta añadir que nuestro posicionamiento en esta moción será favorable. Gracias.
Gràcies, senyor. Em sembla que senyor Marc Martínez, és que he vist la aixecar la mà, no?
Sí. Perdó. No, a veure, jo no intento judicar la política cultural de l'Ajuntament, no ho he fet amb les passades legislatures. Jo vaig ser regidor de Cultura, em van respectar tot el que van poder i jo he respectat la voluntat política dels que m'han continuat en el càrrec i penso que se'ls ha de deixar fer. Conjunt, alguna part de raó es té en tota aquesta moció, penso que és millorable tot el que fem, no? No entenc per què no convoca el Consell Municipal si, per exemple, el de Solidaritat ho va fer i funciona perfectament. És l'única cosa que dius, bueno, com pot ser que aquell es faci la mar de bé, perquè estem convocats i anem al Consell, es fan coses, és seriós, li té por, només això, no pot ser que sigui alguna cosa. Després hi ha una altra cosa, aquí la moció que és la que tenim. El sisè diu que s'enviï tota aquesta moció a totes les entitats, cosa que no ha llegit. Entenc que es treu el punt sisè que diu que comunicar els presents acords a totes les entitats i col·lectius culturals del municipi, això s'ha tret.
Bueno, puc parlar? No. Sí, no he llegit el text de la moció i he argumentat.
No, ho he explicat.
Explicat. L'últim punt es manté.
Sí, jo amb això no li trobo... En fi, em sobra una mica, no? El de dir, doncs ara això ho passem a totes les entitats i tal. No, jo penso que és un toc d'atenció que políticament des del ple fem i que reclamem que en tot cas es posi més atenció en la política cultural, cosa que comparteixo totalment amb l'equip que presenta la moció, no? Però jo intentaria conduir-ho respecte a les possibilitats que realment tenim, i és que el Consell s'obri, participem i, com que hi som presents, vull dir que és una col·laboració que oferim, jo ofereixo la meva col·laboració cultural al regidor, però no deixo de sentir-me també doncs, com els altres grups. Per tant, nosaltres d'alguna manera votarem a favor de la moció, però que quedi ben clar que volem obrir camí.
Passa que, senyor Mercè, el seu grup ja ha parlat. Val, un aclariment.
La precisió que vostè no em va contestar a la Junta Portaveu, us he preguntat-la avui. A veure, com s'han triat el poti-poti que he rebut aquest, a la bústia del catàleg? Perquè allà hi ha un poti-poti d'artistes, no? Llavors, com han sigut triats aquests artistes? Perquè, clar, hi ha personalitats que... molt maques i personalitats allà dintre pues, que millor, més val que no haguessin estat.
Si no hi ha més paraules, jo crec que el senyor Gavi Serrano pues, aclarirà i contestarà totes les seves dubtes i preguntes.
Sí, moltes gràcies, alcalde. Jo vull començar amb la intervenció del senyor Marc Martínez, perquè sí que és veritat que hem posat en marxa el Consell de Cooperació, que és un Consell de Cooperació que va posar en marxa a final de setembre, perquè no és veritat. No és que no sigui veritat, sinó que hem tingut un procés de modificació d'estatuts que vam aprovar per unanimitat en aquest ple i això ha provocat que el Consell Municipal no pogués estar, diríem, en sintonia fins al moment que es va constituir el Consell de Cooperació. Aleshores, sí que reconec la lentitud de posar-lo en marxa des del moment que es va posar el de Cooperació, que es podia posar en marxa també el de Cultura, però no parlem de dos anys o no parlem... Perquè, senyor Forn, vostè m'atribueix, i l'agraeixo, moltes actuacions en el món de la cultura, però moltes és que es van prendre fa més de 4 anys. I jo crec que en aquesta legislatura estem des de 2007. I, per tant, quan parla vostè del Festival de Teatre, cal tenir en compte que va ser en el 2005 quan l'equip de govern i el ple de l'Ajuntament va decidir això. Per tant, jo crec que està bé que m'ho posi en el mateix sac, però que jo crec que val la pena no pots diferenciar una sèrie de coses. Però sí que és veritat i reconec la lentitud de la Constitució del Consell de Cultura. I ho reconec i ho vaig reconèixer en l'última darrera ple a pregunta del senyor Carretero o a petició del senyor Carretero. I jo li vaig dir que havia tingut dubtes en la composició i en les entitats que havien de formar part del Consell, que en aquell moment ho teníem aclarit, i que faríem al Nadal una sèrie de reunions amb persones que creien que serien les persones que haurien d'anar al Consell de Cultura. Això ho vaig dir al ple. Això ho he fet. Avui, bueno, ja fa uns dies, ha sortit, jo penso que moltes entitats, o les 4 entitats, han rebut la convocatòria dient que nomenin com a entitat qui és el seu representant del Consell de Cultura, que és el que han de fer, perquè el decret de l'alcalde pugui posar pues, l'agrupació de Valls Populars delega amb tal persona, la ciutat de Retiro delega tal persona i el Parado delega tal persona i el grup de ciutadans delega tal persona. En aquest moment estem esperant que aquestes entitats es nomenin els seus representants perquè el decret amb les persones individuals ja les tenim clares perquè vam parlar amb en les vacances de Nadal i per tant amb això sí que tenim la voluntat i estic d'acord amb l'única que estic d'acord amb la seva proposta de moció és de lo més ràpidament constituir el Consell de Cultura i poder explicar aquests i altres projectes que estem treballant. I per tant, aquí sí que creiem que és important en el moment que tinguem aquestes propostes de les entitats constituir immediatament el Consell de Cultura. Sobre el tema de Luther King, a veure, si és el moment idoni o no és el moment idoni, a veure, aquest projecte fa quasi 2 anys que està en marxa. Fa 2 anys, perquè muntar un projecte d'aquest tipus amb 72 artistes i amb 40 intel·lectuals de tot el món no és un projecte fàcil ni es fa d'un dia per l'altre. Per tant, és un projecte que portem molts mesos treballant. Primer de la regidoria de promoció cultural, a l'anterior legislatura, i després amb la regidoria de cultura, però que portem molts mesos treballant. I de veritat, que fa 2 anys no esperàvem aquesta crisi. Fa 2 anys. Aquest projecte ve perquè fa uns anys van fer un homenatge al Quixot, van fer un homenatge a una exposició també itinerant, van fer una exposició que va anar de la mà de l'Instituto Cervantes a diferents països del nord d'Àfrica i fruit d'aquesta relació amb l'Instituto Cervantes van valorar el poder tirar endavant una altra activitat de renom internacional i que pensaven que havia sortit prou bé per nosaltres i això va ser el que va motivar a començar fa 2 anys a treballar en aquest projecte. La veritat és que després, per motius de política de l'Institut Cervantes, es va plantejar que el projecte podia no estar en la línia d'actuació de l'Institut Cervantes en aquell moment. I van reflexionar molt si calia o no calia tirar endavant aquest projecte. La veritat és que van trobar complicitats i ho dèiem el dia d'inauguració, perquè realment sense l'Institut Ramon Llull aquest projecte no seria possible. Va ser el senyor Josep Bargalló que va animar a tirar endavant aquest projecte i es va fer possible el contacte amb diferents entitats a nivell del Ministeri d'Assumptes Exteriors, com és SEACEX i AECID, perquè a través d'ell poguessin contactar amb aquestes entitats i que poguessin tenir el recolzament per tirar endavant aquest projecte. La veritat és que el moment de crisi és evident, i que, però com deia abans, no era una cosa que podíem preveure. Però tampoc estic segur que en el moment de crisi aquest projecte no sigui bo. Vull deixar molt clar que la responsabilitat política d'aquest projecte depèn del regidor de Cultura, però també vull agrair el suport i el recolzament que hem tingut des de la regidoria de Turisme i des de l'Agència de Promoció Turística. Aquest projecte va ser presentat al Comitè Executiu de l'Agència de Promoció Turística, va ser avalat per ells, es va fer col·locar en el pla d'acció i hi ha propostes de treball a Atlanta i Chicago, perquè la data que va a Chicago són les dates en què hi ha la fira de congressos més important dels Estats Units i a la qual Sitges vol treballar, estan allà. L'agència ha col·laborat amb nosaltres amb les negociacions, amb la Cambra de Comerç, amb l'implicació d'Iberia en aquest projecte, en la negociació d'hotels, en col·laboracions amb Tour Espanya, i estem molt agraïts tant a la regidora com a Montse Arnau i a tot el seu equip. Jo crec que veurem accions turístiques al voltant d'aquesta exposició. Jo he llegit a la premsa algunes qüestions que es feien sobre per què Luther King, què relació té Luther King amb Sitges. Mira, nosaltres com a regidoria de Cultura tenim dos objectius molt clars amb aquest projecte. O tres objectius molt clars amb aquest projecte. Un és reivindicar el valor del doctor King. Creiem que són molt importants i que en aquest moment valia treballar per reforçar aquesta figura, aquest líder de la no violència, aquest líder pacifista, i que en aquests moments es donaven una sèrie de circumstàncies d'aniversaris. El dilluns passat feia 80 anys del seu naixement, aquest any serà 45 anys del seu Premi Nobel de la Pau, i que feien que per què no fer-li un homenatge. En clau sitgetana teníem clar que havien de reivindicar Sitges com un valor important en l'art i la cultura i fer-ho a nivell internacional. I creiem, i per això tenim la repercussió mediàtica que ha sortit i que anirà sortint en el transcurs de tota l'exposició, que ens fa i ens posiciona com una icona en l'art i la cultura. I també ho deia el vicepresident del govern quan comparava el fet de Catalunya i el fet de Sitges en la seva inauguració allí a Nova York. I després també una altra, que és la promoció d'artistes locals. Nosaltres creiem que és una bona eina fer propostes d'aquest tipus per promocionar els nostres artistes. Col·locar artistes locals al costat, artistes locals i escriptors locals, al costat d'artistes i escriptors de reconegut prestigi, és una manera d'ajudar els nostres artistes. Jo crec que la innovació va ser un èxit tant pel moment històric en el qual es va produir, tampoc sabíem, fa dos anys, que Obama seria president. Tampoc ho sabíem. O sigui, no ho sabíem que Obama, Barack Obama, seria el president dels Estats Units i que coincidirien dates això. És veritat que la data d'inauguració estava prevista el dia 15 de gener i va ser a petició de vicepresidència del govern que ells inauguraven la nova seu el dia 22, que van valorar fer el dia 21 aquesta inauguració. I després van caure a rodó perquè el 20 va ser Barack Obama, el 21 nosaltres i el 22 la nova seu del govern català a Nova York. Per tant, jo crec que va ser un èxit per al moment històric en el qual es va produir, per al suport institucional que varen rebre amb la presència del vicepresident del govern, del Josep Lluís Carol Rovira, del president Pasqual Maragall, de l'expresident del Parlament de Catalunya, el Joan Rigol, del Josep Bargalló, del cònsul de Nova York, del comissionat de la ciutat de Nova York, etc. Si ben bé, jo crec que va ser un acte amb molt suport institucional. I per tant, ara, el que vostè pensa, si ho fa, nosaltres creiem que hem encetat un camí interessant, que aquesta exposició serà bona per Sitges en el sentit de posicionar-la en el món de l'art i la cultura a nivell internacional i que artistes com Luis Gordillo, tenim artistes dels cinc continents, artistes com Luis Gordillo, Luis Bourgeois, Santi Moix, Carlos Pazos, Serrat Bravo, Alfaro, Ciria o Mona Gautum o Marlene Dumas, que actualment és l'artista del MoMA, Richard Hamilton, Elizabeth Catlett, posar-los al costat dels nostres artistes és una cosa que creiem que val la pena. El projecte va ser ampliat afegint escriptors i pensadors, i al costat de Mohamed El Baradai, Premi Nobel de la Pau, de Valentí Fuster, Luis Rojas Marcos, Elvira Lindo, Rosa Regàs, Isabel Clara Simó, teníem també, també escriptors i pensadors. com hem escollit els artistes, que em preguntava el senyor... Què? Els locals. Ah. Què? No, hi ha 5 artistes locals. No, hi ha cinc artistes locals, pintors. Pues ja sé. Vale, jo s'ho explico. Mira, d'artistes locals tenim, mira, nosaltres vam organitzar, com li deia, una exposició en homenatge al Quixot, que va ser l'inici de tota aquesta pel·lícula. Allí van seleccionar amb criteris diferents, perquè vam seleccionar els artistes que pensaven que podíem representar en una primera activitat. I en aquesta activitat va participar el senyor Pere Stanfield, el senyor Miquel Lligades, el senyor Miguel Condé, el senyor Francesc Rovira i el senyor Josep Puigmartí, en la del Quixot. Quan plantejàvem aquesta exposició en homenatge a Martin Luther King, vam escollir un criteri. Ben segur que pot haver-hi 10 més o 25 més, podem estar d'acord o no podem estar d'acord. Nosaltres vam escollir els criteris de d'escollir artistes que havien exposat en el Miramar. Vam agafar els artistes locals que havien tingut una presència en l'edifici Miramar i que havien tingut una relació amb la regidoria de cultura. I aquest va ser el criteri per escollir els 5 artistes que han participat en aquesta exposició. I a nivell d'escriptors doncs van comptar amb el Joan Duran, amb el David Jou i amb el Vinyet Panyella. Què són? El Joan Duran. Sí. Respecte al pressupost, el que sí que tenien clar, com deia al començament, és que quan l'Institut Cervantes va canviar de criteri, era una acció que no podíem assumir sols. Va ser un plantejament de dir, definim un projecte en 4 pressupostos, en 4 anualitats, per poder assumir-ho més fàcil i també per intentar que altres institucions puguin sumar-se amb el temps. Per posar un exemple, el Ramon Llull, tenim un compromís d'ajut per al 2008 i tenim un compromís d'ajut per al 2010. Per què? Perquè el 2009 hi ha la Bienal de Venècia, en la qual estarà la presència de l'estand de Catalunya a la Bienal de Venècia, i no trobaven els recursos per donar-nos en aquest 2009, però sí que vam arribar a un acord perquè ens ho donessin en el 2010. Nosaltres hem fet un pressupost de màxims. Hem intentat ser curosos amb el pressupost. I hem fet un pressupost tenint en compte, com vostè comentava, temes de comissariat, correcció de galerades o coordinació del catàleg. Són partides que nosaltres hem col·locat tenint en compte el preu del mercat, preu baix del mercat, tant de les 3 coses, perquè primer teníem dubtes si l'externalitzaríem i ho donaríem a terceres persones, tant el comissariat com la correcció de galerades com la coordinació del catàleg, o si l'assumiríem nosaltres. Finalment vam valorar que ho podíem assumir i 2 persones han fet la correcció de galerades del departament, una persona ha fet la coordinació del catàleg i jo mateix he fet la coordinació del projecte. Això, en definitiva, és una aportació en espècies que l'Ajuntament fa en aquest projecte i ben segur que cap persona rebrà un euro per fer aquesta funció. I ho veurem quan fem una cosa del pressupost i una altra cosa és el balanç de l'actuació i veurem que no hi ha cap despesa produïda en aquest sentit i són aportacions en espècies que es fan des de l'Ajuntament. El mateix pot passar amb despeses previstes en vols i hotels. Nosaltres tenim una previsió de despeses d'hotels i d'avions, que nosaltres ja hem fet un primer acord amb Iberia per uns vols gratuïts que hem tingut i que això reduirà o augmentarà en espècie les aportacions d'algunes empreses. I per tant, si trobem altres patrocinadors en aquest projecte. Per dir-ho d'una manera molt, molt planera, en aquest moment tenim que el Ramon Llull, fer-ho amb números molt redons, perquè no ho entengui, el Ramon Llull en aquest moment el 10% ja l'ha pagat del projecte, tenim una paraulat un 7% més, la SEACEC ja ha dit que són part del Ministeri, es donarà un 34% en 2 anys, la Fundació Sevilla Nodos donarà un 10% en 2 anys, el Consell Comarcal un 4% en 2 anys, sobretot quan arribi l'exposició a Sitges, la Fundació Pablo Iglesias un 4% en el 2009 i els ajuntaments participants pagaran un 16% en el 2010. Les patrocinis d'empreses col·laboradores seran un 5% entre el 2009 i 2010 i Sitges assumirà com a màxim un 10%, perquè estem convençuts de que el pressupost que hem fet és millorable en quant a esponsors i patrocinis i malgrat la crisi, el projecte sí que enganxa la gent i sí que trobem complicitats perquè la gent pugui sumar-se. Jo estic d'acord amb vostè en que hem de prioritzar el tema de la cultura local, però també ho fem i busquem patrocinadors quan fem un compte amb Malvasia i Pronsa posa diners, Ho fem quan fem un compte de Reis i CaixaBank posa diners. Ho fem en la recerca de diners per a la commemoració d'Utrillo, perquè ben segur que buscarem sponsors i patrocinadors per a la commemoració d'Utrillo. O sigui que no únicament busquem recursos per a projectes externs. Però també és veritat que és molt difícil demanar-li al Ramon Llull per una activitat a Sitges. És molt complicat. El Ramon Llull té dintre les seves polítiques la projecció de la cultura catalana i, per tant, és molt difícil que el Ramon Llull pugui sufragar una despesa o el mateix el CEAFEX o altres entitats. I, per tant, jo crec que hem de tenir la dedicació, perquè tot és important, i en moment d'austeritat el que hem de fer és trobar recursos externs. No deixar de fer coses, sinó trobar les complicitats i recursos externs fent projectes que la gent pugui interessar-li per participar. Jo no sé si l'he explicat o s'ha explicat els criteris d'artista, com ha escollit. Jo torno a dir que el que sí que torno a reconèixer és la lentitud de la Constitució del Consell de Cultura, i li dono la raó al senyor Martínez, i que sí que la voluntat, i l'únic punt que estaria d'acord de la seva moció, és que constituir molt urgentment aquest Consell.
Moltes gràcies, senyor Gavi Serrano. Alguna paraula? Senyor Miquel Forns?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Aviam. És que el regidor de Cultura ha dit moltes coses i m'agradaria puntualitzar-ne algunes. En primer lloc, no ens pot donar com a excusa que el Consell Municipal de Cultura no s'ha convocat perquè està en un procés de modificació d'estatuts. La legislatura està a punt d'assolir el seu equador, el mes de juny, i que no s'hagi convocat no és fruit d'això. Entre altres coses, perquè si mal no recordo, el Consell Municipal de les Botigues també ha sofert alguna modificació en el seu reglament, en els seus estatuts, i s'ha convocat. Per tant, és per falta de voluntat de la regidoria o de l'equip de govern que no s'hagi fet. Ens comentava que el Festival de Teatre es va deixar de celebrar en l'anterior legislatura. Cert, però no és menys cert que aquest grup municipal de Convergència i Unió li va preguntar sobre la possibilitat de la celebració d'un nou certamen en el qual vostè estava treballant en aquesta legislatura. I és d'això del que ens queixem. Si no m'he equivocat, he dit la desaparició del Festival de Teatre o la possibilitat de la celebració d'un nou certamen teatral. Ens comenta també que avui, o feia pocs dies, ja havia enviat unes cartes convocant els membres del Consell de Cultura.
Si em deixa, l'aclareixo un moment, el concepte. El que hem enviat fa uns dies, unes cartes, no puc dir perquè estava fora, però abans de marxar estaven signades, era a les entitats, perquè el Consell de Cultura està format per representants polítics, per representants a títol individual i representants d'entitats. Aquestes entitats han d'anomenar el seu representant. Han de dir, Pepito, l'entitat, i heu usat l'exemple de l'agrupació, el grup d'estudis sitgetans, haurà d'anomenar i a fer-nos arribar que ells han decidit, la junta directiva ha decidit que Pepito Férez o Juan, la senyora tal o el senyor tal ha estat designat per formar part del Consell de Cultura. I això és el que l'hem demanat a les entitats per escrit, perquè nomenin, ens facin arribar quina és la persona que ha designat aquesta entitat per formar part del Consell de Cultura.
Aclarit això, celebrem que s'hagi enviat aquestes cartes, però insistim, és molt curiós que justament quan presentem aquesta moció doncs hagin sortit els correus a buscar els representants, però ho celebrem, cosa que vol dir que la maquinària almenys sembla que es posa en marxa. Respecte a l'exposició de Martin Luther King, han sortit moltes coses. Vostè ens ha comentat que feia 2 anys que des de la seva regidoria hi estava treballant. Que jo sàpiga, és la primera vegada que vostè dona compte al ple o als grups polítics municipals sobre aquest projecte. Hi ha hagut de ser perquè un grup municipal l'ha interpel·lat. Hi ha hagut de ser perquè s'ha creat certa polèmica a l'entorn d'aquest projecte. Per tant, creiem que en 2 anys és suficient perquè vostè, precisament agafant-nos, miri, és que fa un momentet un company regidor li recordava unes declaracions seves que va fer vostè, precisament les tinc aquí. Vostè en una entrevista, abans de les eleccions, quan li preguntaven què és el primer que faria quan estigués a l'Ajuntament, contestava: el primer serà crear canals de participació per la gent en forma de consells sectorials, intentant que la gent tingui possibilitat d'expressar els seus dubtes i opinions amb una sèrie de referèndums consultius. Doncs d'això, res. Han hagut de passar 2 anys, si s'estava treballant en aquest projecte des de fa tant de temps, perquè vostè ens expliqués, ens donés compte dels detalls del pressupost d'aquest projecte. Vostè també ens ha comentat que feia 2 anys que preparàvem aquest projecte i que no s'esperaven que ens trobéssim en una situació de crisi econòmica. Li recordaré les paraules que va dir l'alcalde precisament en aquest ple. El senyor Jordi Baget va dir que hem de ser capaços d'adaptar-nos a les noves situacions. I vostès no ho han fet. Nosaltres creiem que potser no era el millor moment, donada la situació de crisi, de fer aquesta despesa tan extraordinària i d'anar a trucar a tantes portes que potser sí que l'Institut Ramon Llull no hagués donat, ni la societat estatal hagués fet una aportació per aquest projecte en concret, l'ha fet per aquest projecte en concret en tant que promoció exterior de la cultura catalana i o espanyola en aquest cas, però potser sí que s'hagués pogut trucar altres portes per altres projectes que com a mínim fan molta falta a la vila de Sitges. Ha defensat molt bé les paraules del senyor responsable de l'Institut Ramon Llull, del senyor Bargalló. A mi m'ha arribat que avui, en unes declaracions a RAC1, el senyor Bargalló començava a tenir dubtes del projecte de l'exposició de Martin Luther King. Potser convindria que les escoltéssim tots plegats, aviam què hi ha de cert amb això. I 2 coses més. Comparteixo amb vostè els objectius de promoció dels artistes locals, de projecció del nom de Sitges a l'exterior com a referent de cultura, tot i que crec que això ho ha de fer la promoció exterior, la promoció turística de Sitges, l'ha de fer l'Agència de Turisme, que és que per alguna cosa vostès la van crear. I en aquest cas, ara sí que compartim que aquesta projecció ha de ser responsabilitat de l'àrea de promoció econòmica. Però el que sí que creiem és que en aquest moment impulsar la figura de Martin Luther King des de Sitges sí que és positiu en tant que tot el que representa la figura de Martin Luther King, però que la prioritat en aquest moment no ha de ser aquesta, sinó ha de ser una altra. I 2 detalls més i acabo. Ens agradaria que ens aclareixin 2 coses molt tècniques. Una, per què vostè és el comissari de l'exposició i per què no, i que ens aclareixin el finançament exacte de l'exposició. Vostès han parlat de que el poble de Sitges només li costarà el 10%, de que s'ha aconseguit subvencions i aportacions de moltes administracions, que jo sàpiga, o que nosaltres hem tingut accés, només hem comprovat un conveni escrit amb l'Institut Ramon Llull, que hi aporta 30.000 euros. La resta deuen ser coses que tenen emparaulades vostès, però no hi ha escrit res que sapiguem. Fins i tot han faltat a la veritat. Van dir que hi havia un compromís amb el Consell Comarcal, un conveni o un tipus de document, que feia una aportació de 10.000 euros. A través del nostre grup comarcal de Convergència i Unió, hem consultat el Consell Comarcal, a Gerència, i ens han dit que no hi ha cap compromís de cap mena per aquesta exposició. Per tant, ens agradaria que ens aclareixin molt clarament el finançament d'aquesta exposició i què li costarà al poble de Sitges. I una cosa més, un detall. Parlava de complicitats. Per trobar complicitats en grans projectes, en les grans inversions culturals, ha de comptar amb els grups polítics municipals, ha de comptar amb la ciutadania. I, per tant, convoqui immediatament el Consell de Cultura. Gràcies.
Señor Carretero.
Gracias, señor alcalde. Muy breve. Yo me he quedado con 2 temas en la larga intervención del señor Gaby Serrano. La primera es que nuevamente no se ha comprometido absolutamente a nada. Le hemos vuelto a pedir que convoque el Consejo Comarcal de Cultura y ha pasado la pelota a recibir el nombramiento por una parte de unas entidades de unas personas. Con lo cual, usted nos ha vuelto a responder con una evasiva. En estas fechas tenemos que tener ya esas personas. Y usted en este pleno tenía ya que tener una fecha para convocar el Consejo Municipal de Cultura, que es lo que hablamos en el pleno pasado. Eso por un lado. Y por otro lado, me he quedado con varias veces o bastantes veces en su intervención usted ha dicho
hemos pensado que es lo mejor, hem pensat que és el millor per vostès han pensat, perquè això no han tractat el Consell Municipal de Cultura. O sigui que de participació ciutadana cap ninguna. Estan fet moltes coses, molts actes culturals sense comptar a l'opinió de la gent del poble, representats a través del Consell Municipal de Cultura. Per tant, jo em sento molt decebut de la seva intervenció i de la seva contestació. Gràcies.
Sí, jo no sé com vol que ho digui. Jo el que puc comprometre'm és que en el moment que tinguem la documentació, el dia següent s'autoria la carta de convocatòria al Consell de Cultura. Això és l'únic que puc dir-li. Nosaltres ara estem, podíem haver-ho fet abans, ho ha reconegut la lentitud, li vaig dir al ple de desembre que parlaríem amb gent durant la vacances de Nadal, vam estar parlant, hem parlat a molta gent del sector cultural i en aquest moment teníem clar tot i per això hem fet la convocatòria. Respecte al tema del... Les dues coses concretes que em preguntava el senyor Forç, i per si m'oblido alguna cosa, el tema del comissariat ha estat un tema per estalviar recursos, perquè enteníem que així no havien que subcontratar-lo fora anys i no cobrarien res, i estalviarien diners, i perquè, a més, per sort, tinc una relació amb molts artistes a nivell nacional i això ens feia que poguéssim estalviar-nos aquests diners. I va ser aquest el criteri. En el tema del pressupost, dos temes. Nosaltres sí que és veritat que tenim un conveni signat, com vostè bé ha dit, però tenim, jo crec que en el transcurs del mes de febrer i el mes de març vindran tots els convenis amb la resta d'entitats i d'organitzacions que jo l'he mencionat. I ja. En el tema del Consell Comarcal hi ha un compromís del president de poder col·locar en el pressupost, si és possible el 2009, faltava veure com era el resultat de remanent del pressupost, i si no, segur, el 2010, aquesta quantitat.
Són les 12 i 17 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Repassant el ple municipal d'ahir a partir de la moció de Convergència i Unió sobre la gestió de la política cultural a l'Ajuntament de Sitges i especialment centrada en la qüestió de l'exposició sobre Martin Luther King que es va inaugurar la passada setmana a Nova York. Hauran escoltat en la intervenció de Miquel Forns que feia referència a unes declaracions de Josep Bargalló, el responsable de l'Institut Ramon Llull, ahir a RAC1. Mentre anaven vostès escoltant l'enregistrament, hem anat a la pàgina d'internet de RAC1 i hem trobat... No és que s'especifiqui massa la presència de les persones en el programa, però bé, ho hem enxampat. El senyor Bargalló apareixia ahir davant dels micròfons de RAC1, en la versió a RAC1, el programa de tarda, el programa que presenta Toni Clapés al costat de la seva colla de col·laboradors i en especial del senyor Marcelí. Doncs bé, a versió RAC1 va parlar Josep Bargalló. Què va dir de l'exposició? Bàsicament que ell estava molt satisfet de la qualitat d'aquesta exposició, però, diguem-ne, els dubtes, o almenys aquells dubtes que expressava Miquel Forns, que li havien dit ahir a la tarda, quan s'havia escoltat a Josep Bargalló, venien més sobre les raons per les quals aquesta exposició s'havia posat en marxa. Aquesta és una de les argumentacions, i l'altra, segurament, la que els pot cridar una miqueta l'atenció, és que, segons paraules de Josep Bargalló, l'Ajuntament de Sitges va proposar a l'Institut Ramon Llull la col·laboració perquè, d'una forma anual, l'Ajuntament de Sitges auspiciés una exposició que començaria fora de Sitges, en qualsevol capital mundial, i que finalitzaria la nostra vila. Almenys, això és el que ara estem recordant al tall, però, si us sembla, millor que no pas les nostres paraules, és que puguin escoltar la presència de Josep Bargalló ahir a RAC1 fent referència a l'exposició de Martin Luther King.
Bé, Josep Bargalló va estar a Nova York coincidint amb l'exposició d'una inauguració que ara vostè ens explicarà una mica, perquè ens ha sorprès. L'exposició Tinc un somni, en homenatge a Martin Luther King, produïda per l'Ajuntament de Sitges en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull. A veure, expliqui'm una mica aquesta combinació.
Produïda per l'Ajuntament de Sitges,
sí,
amb el suport de l'Institut Ramon Llull, la Fundació Pablo Iglesias i l'organisme, que no sé ara com és, Sevilla Nodo.
Però escolti, però era català, el Martin Luther King. És que no...
Jo la pregunta que vostè em fa, senyor Marcelí, puc assegurar-li que vaig fer...
La mateixa.
La mateixa ben bé no, perquè tenia una certa intuïció que català no era.
No, com que no s'ho sap mai, avui dia. No,
això era evident. I ja vaig preguntar si havia anat de vacances a Sitges. Un estat potser més possible, no. Jo quan va vindre l'Ajuntament de Sitges a proposar si els podíem ajudar anar a 5 ciutats d'Estats Units, començant per Nova York, amb una exposició d'homenatge al Martin Luther King i a la seva frase "he tingut un somni",
sí.
Jo vaig dir, i per què?
Exacte, per què?
I em van dir... I vaig fer dues preguntes, una per què, i l'altra que no em creia que fos capaç l'Ajuntament de Sitges de reunir el catàleg d'artistes de primer nivell, catalans i d'arreu del món, que proposaven. El per què em van dir? Em van dir que ells creien que Sitges havia de guanyar renom internacional com a turisme cultural, i que un dels elements per guanyar renom internacional com a turisme cultural era efectuar cada any una gran exposició que acabés a Sitges, però que comencés en alguna altra gran ciutat del món. I que ells creien que enguany, que era la commemoració de l'efemèrides de que Martin Luther King va dir aquesta frase, era un bon moment per anar als Estats Units a retre homenatge a Martin Luther King. I la segona és que la llista que em van proposar, que era i és d'altíssim nivell, ho van aconseguir.
Però no ho entenc, això, que no ho tenen els americans, aquest home, i fent exposicions ells, perquè els hi hem de fer nosaltres les exposicions.
No, jo... A mi,
però, a veure, doncs que el fessin de Rossinyol, que ho entenc.
Ja ho van fer.
Miri, senyors, els presentem Rossinyol.
Però jo, Marcelí, m'estranya, vostè que és un home tan culte i tan atent a l'actualitat, que no sabés que quan va ser el centenari del senyor Rossinyol,
fa
un parell d'anys,
a Nova York,
Sitges, la van portar per a tot estat espanyol.
Però a Nova York no.
No, perquè... Però en allò que ho hagués portat, té raó, per allò de la llumanera
perquè
de Nova York.
Perquè a Nova York...
La llumanera de Nova York.
No només això. I aleshores, els americans coneixerien Rossinyol, que no el coneixen, no saben qui és. En canvi, el Luther King ja el saben qui és, aquest home.
Bueno, però jo insisteixo que quan vingui l'exposició aquí, ja la veurà vostè, que és d'un altíssim nivell, i té un tap de catalanitat.
Ah,
carai. Té, perquè té, per exemple, una escultura de l'Andreu Alfaro dedicada al Martin Luther King, que forma part d'aquest conjunt d'escultures de l'Alfaro, com per exemple la que hi ha a l'entrada de l'Autònoma.
Josep Bargalló, el responsable màxim de la Fundació Ramon Llull, ahir a versió RAC1 en companyia de Toni Clapés i de l'inefable senyor Marcelí. Aquí, diguem-ne, que s'interpel·laven a l'entorn també, hem de suposar, de la participació de l'Institut Ramon Llull en tota aquesta qüestió. Per tant, diguem-ne que tancaríem el debat assenyalant això. Josep Bargalló entén que és una exposició de molt alta qualitat, però el dubte inicial del per què, doncs també se'l va en el seu dia formular el responsable, el director de la Fundació, Ramon Llull. Passem pàgina, Joan, i acabarem avui parlant de...
El Vendaval. Parlarem dels efectes del Vendaval perquè també dintre de l'ordre del dia es va voler entrar pel torn d'urgència un punt en el qual el regidor de Prevenció i Seguretat, Antoni Caballero, donés compte al ple dels efectes i de com s'havia preparat per part de l'Ajuntament el dispositiu d'emergència per fer front als efectes del vent que ens va afectar dissabte. Segons va dir Antoni Caballero, no es va arribar a tot arreu perquè no van haver doncs, els mitjans per poder arribar a tot arreu, però que bàsicament les tres prioritats eren: la primera, salvaguardar la integritat de les persones. Afortunadament no hem de lamentar més que una persona ferida per un cossi, però res greu. En segon aspecte, la mobilitat, és a dir, actuar sobre doncs, la mobilitat de les persones, i en un tercer lloc, col·laborar amb les companyies de serveis per tractar de restablir les afectacions en els serveis, especialment en els de l'enllumenat públic, que doncs, es poguessin anar produint. De tota manera, era molt difícil perquè les companyies de serveis estaven col·lapsades i difícilment es trobaven operaris a Sitges. És a dir que es va fer el que es va poder. Antoni Caballero va agrair la col·laboració de bon nombre de treballadors municipals que es van posar a la seva disposició per col·laborar en el que fes falta, també d'alguna empresa de neteja, sobretot dels pins i les branques. Va xifrar en 250 o 300 arbres els afectats pel Vendaval, que a partir de 1:15 del migdia va haver un cop de vent de 130 km per hora que va acabar de desbordar-ho tot. Fins a aquella hora sembla ser que tot es portava més o menys de manera coordinada, però aquell cop de vent doncs, va fer, diguem, va tirar tants arbres a terra que va col·lapsar el sistema que s'havia establert per anar recollint arbres del terri per protegir la integritat dels habitatges. De tota manera, l'explicació que sentiran va ser tan pormenoritzada, minut a minut, que va acabar doncs, amb l'alcalde tallant el regidor i dient-li que moltes gràcies, però que bé, que no...
Que es feien el càrrec sí. De tot el que havia succeït.
Si us sembla, no explicarem més coses. Antoni Caballero, doncs, resumint, com dèiem, minut a minut, els efectes del temporal.
Jo crec que era important explicar a Sitges, al poble de Sitges, en aquest moment que estem en el ple i els grups municipals, quin ha sigut l'efecte d'aquest vendaval que ha sigut suficientment greu i fort i que ha afectat a moltes dels nostres arbres, molts, no només arbres sinó també habitatges i patrimoni. I jo crec que el que millor pot explicar en aquest moment és el senyor Toni Caballero, que va coordinar tots els cossos de la seguretat i de la brigada i de tots els voluntaris i persones que van ajudar a passar el millor possible durant aquestes 24 hores difícils a Sitges, i que és interessant que ho coneguin les dates i les actuacions que es van fer. Senyor Toni Caballero, té la paraula.
Molt bé, gràcies, senyor alcalde. I, bueno, també gràcies a tota la gent que avui ens acompanya i als companys d'altres partits polítics. Bueno, com vosaltres o com vostès saben, jo sóc el regidor de Seguretat i d'Espai Urbà, en la qual cosa la situació del dissabte i el diumenge em va donar de ple, no? Llavors, jo els faré un recull de totes les coses que nosaltres hem anat fent, que nosaltres hem anat fent des de dissabte i diumenge, inclús avui, que encara no hem desactivat el sistema muntat, perquè tinguin una informació de primeríssima mà, no? Sóc conscient de que possiblement no hem arribat a tot arreu. Ho hem intentat, hem tingut que marcar prioritats, d'acord amb també amb les que marcava el 112. Per sobre de tot hem salvaguardat la seguretat de les persones. Aquest ha sigut el primer indicador a complir i a observar. I a partir d'aquí, després l'altre era la mobilitat dels carrers, intentar despejar els carrers el més aviat possible. També després es va fixar una altra prioritat, que era col·laboració amb companyies de serveis. Aquí hi ha hagut un problema important amb les companyies de serveis, perquè també estaven desbordades, perquè la resta de Catalunya també estaven molt afectades i tenien poc personal perquè nosaltres els poguéssim donar suport i ells a la seva vegada donant-se suport a nosaltres. També s'ha donat suport dintre d'aquesta hora de prioritats a totes les persones que no podien sortir de casa seva perquè havien caigut arbres o perquè hi havia persones malalts, nanos malalts, gent gran. Llavors tot això d'aquí es anava marcant unes prioritats que un gabinet de crisi anava resolguent sobre la marxa, no? Llavors els hi faré el recull aquest. O sigui, el temporal del vent, d'entre el 24 i el 25, això va començar el dissabte, després de les activacions inicials per part del SECAT, que ens van comunicar l'avís el 23 de gener a les 10:30, l'activació de l'alerta a nivell 1, aquestes es van distribuir als diferents serveis del nostre Ajuntament. Nosaltres, de la seguretat, cada vegada que rebem una comunicació del SECAT, la distribuïm a tots els departaments de l'Ajuntament perquè tothom en sigui conscient que en qualsevol moment poden ser cridats, no? Donat l'avís per part de la policia local de la caiguda d'una palmera, la primera que va caure, que va sobre del Chiringuito, a les 8:15 aproximadament, em va fer aixecar la sospita de que la situació es podia complicar, per la qual cosa vaig optar per anar a la prefectura de policia local i poder prendre així contacte directe amb la situació. Immediatament vaig fer un recorregut pel poble i després de valorar les informacions donades per CESPA i la policia local, vaig decidir activar la brigada municipal, quan van convocar una primera reunió a les 10:30 del matí. Independentment de les accions de la brigada municipal, ja començava a realitzar de forma coordinada amb policia local i CESPA, es va reconvertir tota l'activitat de CESPA. Amb això que vull dir, que com que van sortir les màquines escombradores i anaven escombrant per una banda, però per l'altra anaven caiguent moltes més fulles, llavors vam reconduir tot el servei. El que vam fer va ser guardar les màquines escombradores i treure camions, els càsters, els grans i els petits, i els que ho vam eliminar tot i vam posar tota la gent a recollir totes les branques que en qualsevol moment estaven caiguent dels arbres, no? A la finalitat de mantenir el que s'ha dit abans, l'espai urbà, el més net possible. A les 8:40 hores va caure una torre de llum al camp d'Aiguadols. En persona a l'indret, vaig parlar telefònicament amb el meu company, amb el Rafael Roig, el regidor d'Esports, i bueno, vam decidir que s'havia de tancar el camp perquè una estona després vindrien bastanta canalla a fer els seus entrenaments i vam salvaguardar el que es deia abans, la seguretat de les persones per sobre de tot, no? A més, es va decidir que els serveis tècnics a partir d'avui fessin una valoració, avui em sembla que ha anat un arquitecte aquest matí ja, per valorar la situació de les altres torres que hi havia, no? Tot això eren fets que estaven produint contínuament i que contínuament tenien que anar a actuar. Els bombers es van actuar a través del 112, nosaltres anàvem donant les instruccions a través del 112 i 112 anava donant les ordres de prioritat als bombers. La situació s'anava complicant, per la qual cosa es convoca una primera reunió del gabinet de crisi, com ja he dit abans, i es demana la col·laboració també de Mossos d'Esquadra, que també van respondre. Aleshores hi ha gent, sobretot tècnics municipals, funcionaris, gent de la policia, bueno, és que es va posar a la meva disposició, cosa que des d'aquí doncs, vull agrair. No faré anomenaments, després ja farem en algun altre moment una resolució o una moció en aquest ple per agrair-ho a tothom ja de forma personalitzada, però no vull entrar en el detall de les persones que van ser, però van ser moltes persones que es van oferir. No? Es crea el gabinet de crisi, la primera reunió a les 10:30, sota la primera reunió assisteix el caporal de torn que hi havia en aquests moments. Es convoca amb el Mariano Sánchez, coordinador de les brigades, que ha tingut una actuació molt destacada, el Luis Herrero també, encarregat de CESPA, l'encarregat de platges també, i llavors assisteix el cap de bombers i jo mateix com a regidor de seguretat. No? I llavors comencem a marcar totes les prioritats que s'ha marcat abans. No? Marcar les prioritats, primer la seguretat de les persones, segon la mobilitat, tercer companyies de servei, qual la resta d'incidències. Vam decidir que el responsable de les brigades i dels treballs seria el coordinador de la brigada Mariano Sánchez per concentrar esforços i que les instruccions vinirien donades pel cap de torn de la policia local, que era el que anava recollint totes les incidències. El missatge telefònic que es donava als ciutadans, o almenys això és el que vam intentar, era de tranquil·litat i de que els serveis estaven activats, de forma que s'actuaria el més aviat possible. Es pren també la decisió de contactar FECSA, perquè en aquells moments hi havia un problema important de llum en el nucli urbà de Sitges i a l'urbanització levantina, cosa que sí que vam aconseguir solucionar a través de, no el circuit, diguéssim, d'avaries de CESA, sinó utilitzant altres circuits. L'enginyer de CESA es va posar a la nostra disposició i ho va solucionar. Llavors vam començar a muntar equips i vam començar a distribuir les feines. Es distribueixen també les patrulles de la policia local per àmbits, en la finalitat d'acabar patrullant i reportant informació al control zero. Llavors a les 10:29 hores informo a l'alcalde del Cidental en aquell moment, que era el company Armand Paco, l'informo de tota la situació de com estava i el convoco pel proper gabinet de crisi que estava convocat a la 1:30 del matí. A les 10:45 es parla també amb el Juli Cubillos, cap de premsa, per demanar col·laboració dels mitjans i s'explica també la situació de si podia ser difosa per Ràdio Maricel i per TV Maricel. Llavors, en el segon gabinet de crisi, que és a la 1, es torna a reunir el gabinet de crisi, llavors assisteix l'alcalde en funció, l'Armand Paco, jo mateix, el cap de premsa, el cap de torn de la policia, el sergent de la policia, l'Emilio Mora, que és el que m'ha acompanyat durant tot aquest cap de setmana, el cap de bombers, el Ricard, el coordinador de les brigades, el Manuel Sánchez, l'encarregat de CESPA, Luis Herrero, i l'encarregat de platges, una vegada, el Cristóbal. Informem dels últims aconteixements, que és la caiguda contínua d'arbres, el tancament del parc de Terramar per evitar danys personals, perquè van caure bastants arbres, l'activació del celador d'obres, l'agent Pacheco, perquè teníem problemes greus també amb tanques d'obres, grues, i llavors el Pacheco immediatament es va posar també a les nostres ordres i ell va dir que estaria activat les 24 hores del dia i va fer diverses intervencions en totes les obres que hi havia al poble perquè els mateixos treballadors asseguressin tanques, asseguressin grues, asseguressin el que fos necessari. A partir d'aquí, durant el desenvolupament d'aquest gabinet de crisi, llavors es va declarar un incendi forestal a la zona de Montgavina, o sigui, vam estar una mica entretinguts. Sobre les 13:10 hores, per aquest motiu, el Ricard, el cap de bombers en aquell moment, voluntaris de Sitges, va abandonar la reunió urgentment. També llavors, en aquell moment, s'informa d'un ferit lleu per caiguda d'un cos i d'una balustrada. I llavors continuen els problemes amb Endesa i la dificultat de comunicació, sembla ser que continuen desbordats. Avui dia, a dia d'avui encara ho estan, Es fa una valoració del fet de que en els comunicats del CECAT donava la comarca del Garraf com a risc probable i es continua la mateixa línia i es decideix contactar amb el delegat de l'alcalde de les botigues i del Garraf i encara que teníem informació per part de policia local de que la situació era de normalitat, descomptant els incidents lleus de la trencada d'arbres en el parc dels Eucaliptus, aceres de terrasses i la caiguda d'arbres en el número 28 de l'avinguda de les botigues, que ha sigut el tema més complicat i que ha quedat solucionat definitivament aquest dematí. Hem tingut que tallar la carretera la C31, enviar personal de forma important, amb un efectiu important en quant a Mossos d'Esquadra, policia, grues i gent per tallar una sèrie de pins que estaven a punt de caure sobre la carretera i llavors hem aprofitat per treure aquests pins que estan dintre d'una finca particular i que amenaçaven l'estabilitat d'una casa. CESPA continuava traient totes les branques de la via pública i la brigada anava traient els arbres caiguts. El ritme, com a anècdota, us explicaré que des de les 8 del matí fins a les 12, el ritme de retirada d'arbres de la via pública el podíem assumir, o sigui, anava rodó.
però a partir de les 12:30, 12:50, va vindre una ràfaga de vent d'uns 130 km per hora, segons les informacions que m'han arribat, i llavors bueno, va ser l'hecatombe, el desastre. O sigui, es van produir dues ràfagues de vent intenses, una a les 7 del matí aproximadament, 7:30, d'uns 120 km per hora, i després aquesta d'aquí d'uns 130 km per hora, que va durar molt poca estona, però ens ho va complicar tot. Va destrossar tota l'Avinguda Navarra, Avinguda del Vinyet, va provocar l'incendi d'Aigua Dolç. En definitiva, ens vam divertir. Vam continuar la distribució de les patrulles de la policia local per àmbits, la finalitat de que continuen patrullant i reportant informació, i es demana la confirmació que hem dit de danys a botigues i Bagarraf. No? Es torna a convocar el gabinet de crisi a les 18 hores. La brigada municipal ha activat a més personal per treballar a la tarda, al igual que CESPA i la policia local. Una vegada al gabinet de crisi, l'alcalde accidental Armand Paco i jo mateix anem a verificar l'incendi de Montgavina, declarat a la 1:10 aproximadament. Es donen instruccions perquè es pilotin els camions de bombers des del moment en què surtin per l'autopista, a la finalitat que no perdin temps, perquè jo estava preocupadíssim perquè el foc se m'anés cap a dalt al massís del Garraf, estàvem molt preocupats. Llavors aquí també l'aposta que va fer aquest equip de govern per dotar a la policia local de dos vehicles tot terreny, en aquesta vegada ens ha sigut de moltíssima utilitat perquè hem tingut suficient material com per tindre el poble cobert amb les patrulles que teníem, a més poder donar suport als bombers que ens venien, que van vindre de Vilanova, van vindre de Castelldefels, van vindre d'Hospitalet i van vindre de Sitges, òbviament. Es van activar un total de 5 vehicles, entre Vilanova, Gavà, Castelldefels, l'Hospital, com he dit, inclús Sitges, i també es va incorporar la policia local i es va comptar amb la col·laboració de veïns de Montgavina, que des d'aquí també els agraeixo la seva col·laboració, inclús bueno, en moments de perill important. L'incendi és controlat, resten unitats de bombers per remullar l'espai i després anem a veure com estava la situació en el poble. No? A les 3:45 aproximadament, l'alcalde ja, Jordi Baget, el nostre alcalde, arriba en aquell moment a Sitges, que estava fora, i em va demanar informació immediatament de com estava la situació en el poble, que havia tingut notícies de que la situació estava complicada. Li vaig dir que tot el que havien fet el vaig posar en antecedents i li vam quedar les 3 hores a la prefectura de policia, on li vam donar tota la informació i li vam comentar que a les 18 hores es tornaria a reunir una altra vegada al gabinet de crisi. Ell va dir immediatament que confirmava la seva assistència per tindre informació de primeríssima mà. No? Llavors vam fer un total de 5 gabinets. L'alcalde va assistir al de les 18 hores, hi havia també el regidor d'Urbanisme, estava jo mateix, estava el cap de premsa una altra vegada, el cap de la policia local en aquests moments, el Les Nebrera, el sergent Emilio Mora, el director d'Urbanisme, el Raül Barín, que també bueno, ho hem viscut conjuntament durant aquest cap de setmana tots dos, colze en colze, el tècnic responsable de CESPA, el Josep Vila, també es va afegir, el coordinador de les brigades, una altra vegada, el Manuel Sánchez, encarregat de CESPA, Luis Herrero, i l'encarregat de platges, una altra vegada, el Cristóbal. La magnitud de la caiguda d'arbres a partir d'aquesta hora va ser espectacular. A la franja del migdia han caigut un nombre importantíssim d'arbres. Es rep informació que la zona de la comarca del Garraf és una de les més afectades. Encara no hem pogut fer l'inventari, estem fent un inventari d'arbres caiguts, estimem que estan entre 250 i 300 arbres, o sigui, és una barbaritat, o sigui, els arbres que ens han caigut. Es pren la decisió de que el diumenge al matí, donada la situació en què teníem el comitè aquest de crisi, de que tothom continuarà convocat i es continuaran fent els treballs fins que puguem. No? Continuen presents els problemes amb Endesa, encara que no hi ha cap indret sense llum, hi ha domicilis particulars, però és difícil que puguem fer arribar equips d'Endesa perquè s'han mobilitzat en altres espais. Llavors el tècnic que tenim allà a l'àrea de jardineria ens va proposar l'oferiment que havien fet dues empreses, el Ginkgo i Arboris, que eren dues empreses especialitzades també en el tall d'arbres, també es van afegint a l'operatiu, i llavors tornem a rebre informació de les botigues de Sitges després d'una visita que vam fer jo mateix i el Raül Albirent, el director de l'àrea, acompanyat de l'alcalde, el Quique Pereira, i també vam trucar amb el coordinador, amb el Francisco García. A les 3:10 vam parlar una altra vegada amb l'Enrique Barriere per dir que ja estàvem allà i vam estar fent, bueno, vam verificar lo de la casa de l'Avinguda de les Botigues número 28 i bueno, vam veure la situació que estava, però vam veure que les persones no corrien perill, la situació era complicada, però bueno, no era perillosa per la seguretat de les persones. A les 4 vam tornar a parlar una altra vegada amb l'Enrique Barriere, que ja estàvem al lloc, el Raül Balberín i jo mateix, vam fer un tomb per tot el Rapanà, Garraf 2, Platja, Carretera, Can Guai, Vallbona, vam verificar tots els danys per planificar les actuacions. El delegat de l'alcalde ens ha facilitat imatges i relacions de danys de forma puntual, tant per via telefònica com per e-mail, estàvem en permanent contacte, cosa que feien també en aquest informe que tenim. I a les 4:10 vam trucar una altra vegada amb el senyor Francisco García per anunciar la visita i vam estar vam aconseguir parlar i parlar en segon cop consecutiu. Es va enviar una brigada per tallar i retirar els tres punts més conflictius que hi havia allà, que eren les botigues 28, però no vam poder tallar els arbres grans, a l'avinguda de les botigues 32, però que també s'ha tingut que fer aquest dematí. Llavors vam actuar dintre del parc dels Eucaliptus i al carrer Pins Melis, que era l'accés de les terrasses, que havia també caigut un arbre de considerables dimensions. Mentrestant, CESPA també va fer tasques de neteja amb un camió netejant restes de branques i coses. A les 18:06 em va trucar el company, el regidor Rafael Roig, que és regidor de les botigues també, per conèixer com estàvem portant la situació de les botigues i li vam també informar puntualment de com s'estava portant tot allà. Altres fets produïts durant tot aquest operatiu, la brigada municipal es va retirar a les 8 del vespre, va quedar convocada pel diumenge al matí a les 8 hores, vam incrementar els efectius. A les 9 hores vaig parlar amb el director de l'àrea perquè parlar amb el Dani Gràcia perquè ens deixés permís per posar totes les restes de poda a l'espai de l'aigua dolç i posar una màquina trituradora allà, la finalitat perquè la quantitat de restes de poda que tenim dels arbres és tan gran que no n'hi caben a la deixalleria. Llavors, si algú hi va per allà, hi haurà que hi ha una gran quantitat de tot el que s'ha retirat, hi ha una màquina trituradora i a partir de demà, bueno, avui ja s'han començat a fer les tasques de triturar i demà hi continuarem. A les 20:54, a les 9, vam tornar a parlar una vegada el Raül Alberín i jo i vam fer un tom. Llavors vam convocar una reunió de coordinació de treball pel dia segon a les 9:30. Puc resumir? No, però és que m'agrada perquè s'ha fet. Sí. Vale. Bueno, llavors, valoracions. Vam activar tot el tema del personal. Avui s'ha començat a treballar a les 6:30 del matí. S'ha començat a treballar a les 6:30 del matí. Continua el gabinet de crisis muntat a les 8:30 i a les 2 fem 2 reunions cada dia amb la finalitat de que en el temps menys possible deixem la situació normalitzada. O sigui, hi ha molta gent en aquests moments treballant i retirant tots els arbres que estan. Estem retirant arbres que s'han caigut i també estem retirant arbres que estan molt malmesos. Els tècnics municipals els estan supervisant un per un, els estan marcant i llavors tots els arbres que no són recuperables, tots aquests, per salvaguardar la seguretat de les persones, seran retirats. I, bueno, com diu l'alcalde,
això no ho tenim.
A breu jo.
Amb tot el respecte al regidor, però era massa exhaustiu.
No, és que, bueno,
el que és cert és que ben segur s'ha treballat per aconseguir doncs controlar la situació. El més greu, crec que el més greu ha estat aquesta pèrdua d'arbres, algun arbre catalogat i tot, o sigui que realment això és una pèrdua molt important, molt important, que intentarem doncs recuperar, però n'hi haurà alguns que ja els hem perdut perquè ja no seran els mateixos, i que és cert que en alguns llocs com el Terramar i el Vinyet l'afectació ha sigut molt important per la quantitat de pins que hi ha molt alts i que realment aquests pins amb aquesta vendaval ha sigut difícil que poguessin doncs, suportar això. Només jo, com a alcalde, agraïa tot l'equip que va estar darrere d'això, tot l'equip humà, que va fer un esforç durant tot el cap de setmana de que Sitges passés almenys, no que no passés el vent, això va ser impossible d'evitar-ho, però sí que almenys tots aquells desperfectes que es van produir estiguessin solventats el més aviat possible. Dit això, si algú vol fer alguna pregunta, també agrairia que poden consultar en el senyor i parlar amb el senyor Toni Caballero de qualsevol cosa sense cap problema, per no tampoc allargar el debat sobre aquest tema que no volíem nosaltres que es produís així. Sí, senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Afortunadament no hem de lamentar cap víctima com en d'altres poblacions que hi ha en una comarca propera, és a dir, una comarca veïna, i potser seria adequat com a comarca propera elevar al Consell Comarcal una mostra de condol a les víctimes d'aquesta ventada a Sant Boi de Llobregat. I dit això, hi ha una altra qüestió.
Li tinc que dir que en nom del consistori ha quedat alcalde enviat ja el condol a les víctimes i el suport també a l'Ajuntament que ha patit aquest greu situació de perdre vides personals.
Gràcies, senyor alcalde. Després també hi havia una altra qüestió, i és que no únicament hi va haver arbres caiguts en l'entorn urbà, sinó també en l'entorn forestal. I aleshores, doncs, això evidentment posa de relleu que la campanya d'estiu pot tenir un risc complementari d'incendi. Per tant, aquí, d'alguna manera, s'hauria d'arbitrar algun sistema per tal de que aquesta quantitat de massa forestal que ara està a terra i que aviat s'assecarà i que pot ser causa d'incendi, doncs es pugui retirar, potser fins i tot demanant la col·laboració ciutadana en aquest sentit. No? Gràcies.
Senyor Andreu Bosch, el senyor Josep Oriol li vol contestar.
Sí, senyor Andreu Bosch, aviam, els tècnics municipals en aquest moment estan prioritzant actuar en zona urbana amb afectacions de finques i amb arbres potencialment perillosos. S'han retirat els arbres caiguts, però també s'actuarà en properes dates sobre arbres tocats malmesos, inclinats o vençuts o simplement suportats per l'arbre veí. Aquests arbres, alguns els haureu vist marcats. Això és un inventari que està en marxa, en aquest moment no està tancat. Estem prioritzant l'actuació sobre zona urbana. Quan hàgim acabat amb les urgències i evidentment hàgim acabat la tasca de treure arbres que en aquest moment encara estan tombats, per exemple, en les zones verdes del camí de Capellans, etc., que no ofereixen ara ja un perill, evidentment les zones forestals entrarem. Està clar que això és un risc potencial d'incendi l'estiu, però ja hi arribarem, en prenem nota d'aquest suggeriment, evidentment és una tasca que farem, però ara toca prioritzar gent que encara té arbres que li dificulten i que arbres que són un problema per companyies de serveis encara. Aquesta és la prioritat. Després, evidentment, entrarem en les zones forestals, clar que sí.
Moltes gràcies i estic d'acord amb vostè, senyor Andreu Bosch, que la col·laboració ciutadana pot ser molt important i fer una campanya de voluntaris per poder anar a fer això. I també em diu el senyor Rafael Zoig que la Diputació ja està darrere i entre tots a veure si netegem el bosc, perquè el pitjor que es podria passar ara és que es cremés.
El regidor Antoni Caballero, que va fer, com ens comentava en Joan, aquest repàs pormenoritzat dels esdeveniments del cap de setmana i sobretot d'aquests moments d'especial neguit, com varen ser aquest petit foc que al final va poder ser sufocat, però davant d'aquesta ventada doncs va preocupar en el seu moment els responsables municipals. Tanquem aquí el que ha estat el resum del ple municipal celebrat ahir. Avui hem començat per les preguntes que varen ser d'alguna forma varen demostrar ser un dels moments més intensos del ple, l'entorn de la bienalització, de la pavimentació del cap de la vila i dels carrers propers, en definitiva, amb l'aportació dels veïns, i després hem anat fent el repàs als diferents punts de l'hora del dia del ple municipal. Demà, com no, hi tornarem, ens hem estat com a 2 hores i mitja, aproximadament, per resumir-los, un ple de 4 hores, el que es va celebrar ahir. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicent.
Demà tornarem a partir de les 9, demà que parlarem amb José María Lezaún. Saben que ens va quedar pendent una qüestió interessant sobre la taula, i és que quin mar ja s'autogestiona. Com funciona això de l'autogestió? Quina responsabilitat en tenen, com no, no només els veïns, sinó la Junta gestora d'aquests diners que aporta l'Ajuntament, en el cas de l'urbanització de Quim Mar, però si això pot ser d'alguna forma un exemple a seguir per a altres urbanitzacions del terme municipal de Sitges. En parlarem demà, que tindrem temps pels llibres amb la Rosana Lluc, el temps pel català i altres qüestions que hi ha sobre la taula i que tenim pendents, com varen ser les rodes de premsa del Gremi d'Hostaleria i FECASARM i també la de l'explicació dels projectes promoguts a través dels diners del pla anticrisi del govern central. Demà tornem a les 9. Adéu-siau, bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.